extraordinari del mes de setembre de 2020. En aquest cas, fem a les 9 de la nit per poder tindre la certesa que es pot retransmetre en totes les condicions per part del servei que tenim contractat amb LocalRed i que permet que doncs, el ple sigui públic. En aquest cas, comencem el primer punt de l'ordre del dia, que amb tots els que fem telemàtics, és l'aprovació i la constitució de la celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió del ple 2020, que és el 9è de l'any. El Joan Pla ha desaparegut, no?
Sí.
Mentrestant, els altres, hi ha alguna paraula sobre el tema? Ara ve que s'incorpora. I ara ha desaparegut la Mari Pau. Ara tornem. Hi ha alguna pregunta sobre el tema? Per tant, entenc que és unanimitat. Senyor secretari.
Doncs aprovat per 17 vots a favor, que és la unanimitat del nombre legal de membres de la corporació.
Perdó, serien 16.
Correcte. 16 vots a favor, que és la unanimitat dels presents en aquesta sessió.
Perfecte, gràcies. El punt número 2, l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Alguna pregunta sobre l'acte? No veig cap mà aixecada, per tant, entenc que és unanimitat. Senyor secretari?
Aprovat per 16 vots a favor, que és la unanimitat del nombre dels presents en aquesta sessió.
Molt bé, gràcies. Passem al punt número 3, que és l'expedient 1273, que és l'aprovació definitiva del projecte d'obres, projecte d'adequació de la vorera del pavelló del Molí de l'Esquerra per millorar-ne l'accessibilitat. En aquest cas ja va passar l'aprovació inicial, no hi va haver cap mena d'al·legació, per tant, portem a aprovació l'aprovació definitiva. Alguna pregunta? Entenc. Senyor Ricard?
Sí, un parell de coses. Votarem a favor del projecte. He vist que el projecte ja ha inclòs la pavimentació de la part posterior del pavelló, l'asfaltat, almenys la documentació gràfica consta així. I si no recordo malament, quan vam aprovar els pressupostos ens va explicar que hi havia ja una partida d'asfaltat d'aquesta zona posterior del pavelló.
Gràficament pot estar representat, perquè està previst fer-ho amb el pressupost d'enguany, el que no està és pressupostat. O sigui, pot estar grafiat, és a dir, pot ser des dels serveis tècnics, quan van fer els plans, van afegir ja que ho teníem pavimentat, amb el ben entès que teníem una partida per pavimentar-ho. Val? Però no, vale. Si us heu fixat a les partides, no està previst.
Per això t'he dit només documentació gràfica, perquè sí. A partir no m'he fixat.
Però diguem-hi que com ha estat ja inicial, el donar per fet que es feia ara, ja l'haguessin grafiat feta, però no està feta encara. Serà...
Vale. Llavors, dues coses més. Una, he vist que no hi ha previst enllumenat just davant de l'entrada del pavelló.
Que no hi ha previst enllumenat just davant de l'entrada del pavelló. Sembla recordar que no hi ha algun foco a la façana?
No l'he sapigut veure. Més que res que el tingueu en compte a l'hora d'executar el projecte.
Que és... de si hi ha ja ara un foc a la façana. No hi ha un foc a la façana que doni al carrer? Ara tinc un dubte.
No t'ho sabria dir. Més que res que ho tingueu en compte a l'hora d'executar-ho. Vale. I després he vist que a l'informe de l'ACA diu que s'ha de fer un certificat del risc de propietat que acrediti l'existent anotació registral indicant que l'actuació s'ubica en zona inundable. Això s'ha fet, no s'ha fet? O s'ha de fer obligatòriament, això?
Perdona, o sigui, l'informe de l'ACA diu?
Que s'ha de fer un certificat del registre de la propietat que acrediti que existeix anotació registral indicant que l'actuació s'ubica en zona inundable, que s'ha d'adjuntar l'expedient de la llicència d'obres.
Sí, bueno, és que aquí tenim una... Vam tindre ara una reunió setmana amb l'ACA i l'anterior l'havíem tingut amb la CHE. Aquí hi ha un tema que és dins de les zones que es marquen inundables amb terminis, amb períodes de retorn diferents. Ells fan me sembla que és 10, 50, 100, 500. Bueno, la mà d'aigua que arriba a baixar és espectacular, però clar, nosaltres entenem que una cosa és quan tu fas una llicència d'obres en què tu construeixes, m'explico, però clar, que et demanen per fer una pavimentació, no sé com vam quedar, Antonio, si ho recordes, respecte a aquesta petició, però sé com vam comentar amb ells. I clar, no tenia molt sentit, que ara està en terra, li fiques la mica de paviment a damunt i una certificació registral, clar, però com s'han registrat els camins i els carrers, m'explico? Clar, és una petició una miqueta...
No, jo més que res ho dic perquè em sembla que està condicionat. L'informe de l'ACA està condicionat amb aquest certificat, per això ho dic, que després no hi hagi problemes una altra vegada amb l'ACA, conforme que no s'ha fet això i que ho s'ha de fer, bueno, més que res perquè...
No, en aquella zona aquest seria el mínim dels problemes que podíem tindre, però bueno.
Sí, sí.
No sé en tot cas com ho va resoldre l'oficina tècnica, però sé que se'n va estar parlant perquè és que, a més, moltes vegades molts carrers consten per defecte com a propietat de la Paeria Balaguer, no com a inscripció concreta, no formen part d'algun pla. I aquí, de repente, que el camí vell, que és el que en principi arreglem, si hagués sigut la part nova, clar, segur que es va fer totes les inscripcions quan s'ha fet la UA, la unitat d'actuació, segur que es van fer totes les inscripcions al carrer de darrere, del carrer que baixava, però aquest camí de baix, que tota la vida ha sigut el camí de l'Horta d'Amunt, no recordo. Sé que es va solucionar, però si vols t'ho consulto a veure el què, però si s'ha arribat a la definitiva és perquè en principi està solucionat, eh?
Més que res que ho tinc en compte perquè l'informe està condicionat amb això, no per res més. Si ho teniu solucionat, ho teniu solucionat.
Perfecte. Entenc que, de totes maneres, és unanimitat
sí.
Aprovació. Senyor secretari.
Aprovat per 16 vots a favor, que és la unanimitat dels presents.
Molt bé, gràcies. Passem al punt següent, que és el punt 4. Que és l'expedient 313, aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit número 4/2020 de l'Ajuntament de Balaguer. En aquest cas és un rec que venia ja de bastant enrere i que hem estat mirant a veure com solucionar-ho. El que es tractava era que hi ha uns certs serveis que nosaltres sabem que s'hauran d'acabar fent concurs i, de fet, n'estem fent, com ja us han dit, incessantment, és a dir, amb obres, evidentment, però amb altres coses. Per exemple, demà tenim la mesa definitiva tant de la modificació del cementiri nou com de l'assessorament jurídic extern i de tot el tema dels procuradors, no? I, per tant, sabem que n'hi ha alguns més que s'han de fer i, per tant, està clar que a nivell d'intervenció ens diuen tot això hauria d'estar contactat d'una altra manera. Sí, ja ho anem fent, però és impossible, és absolutament impossible fer-ho tot de cop. Quan vam entrar, vam començar a fer contractes, concursos, però clar, la capacitat de treball que hi ha és la que hi ha. Tot té molts terminis, en aquest cas, per exemple, pel tema de l'assessorament jurídic, no sé ara, senyor secretari, però que hem estat 4 mesos o 5 mesos, no? O sigui, vam tenir un problema amb una notificació que no funcionava el sistema de la Generalitat amb un arxiu concret d'una persona que havia licitat, no? I vam haver d'esperar que ho resolguessin, però no sé ara el temps que hem estat. Em sembla que ha sigut això, més o menys, no?
I això només sense comptar la preparació, l'estudi, dels mesos d'estudi de preparació de plecs.
Per tant, vull dir, entenem que és cert, i es pot veure els informes d'intervenció, que sí que hi ha contractes que s'han anat allargant i que hagués calgut fer-ne des de fa molt temps la seva contractació, però entenem que nosaltres anem fent i a la voluntat i està pactat, diguem-ne, entre Secretaria, Intervenció i el propi govern, de dir, bueno, no parem, anirem fent-los tots, que és el que tocarà, però clar, representa que el volum de feina a fer és inassolible per fer-ho en poc temps, d'acord? Per tant, aquest que havia quedat parat al mes de febrer, si no recordo malament, doncs ara hem pogut desencallar-lo, diguem-ne, amb aquest benentès, i per això posar els informes que hi ha els aixecaments. Alguna pregunta? Veig que hi ha el senyor Colea. Sí.
Sí. Bueno, bon vespre. Bueno, no us sorprendrà tampoc que nosaltres, com tenim costum, els reps que venen de factures que no tenen crèdit pressupostari sempre hem anat votant que no. Bueno, una miqueta pel tema que hem dit, de falta de control pressupostari per part de l'equip de govern, a part de no fer les coses com correspon, de fer la proposta de la despesa pertinent, la retenció del crèdit, i una miqueta per això. A part de que, pel que hem anat així comptant una mica per damunt, veiem que amb els diferents recs que s'han anat aprovant durant aquest any ja portem a vora 500.000 euros en recs, el que representa que això anirà en disminució del pressupost actual i és un peix que es mossega la cua perquè avui ho tenim, l'any que ve ho tornarem a tindre, per una miqueta, potser per no ficar amb despeses que moltes vegades són recurrents, incrementar-les una miqueta per no trobar-nos cada any amb la mateixa cosa. Ja que parlava d'una miqueta d'aquests contractes perquè pugen més de 15.000 euros segons que més facturacions, recordar que nosaltres a inici de la legislatura passada vam estar parlant del fraccionament de lo que era la cavalcada de Reis i penso que encara això continua igual. I allò pujar, ara no recordo on ve, si podia pujar 20 o 30 o 40.000 euros i anar fraccionant perquè quedés per sota de lo que les factures, perquè quedessin per sota de lo que seria la contractació ara en aquest moment 15.000 euros. Bueno, només a nota de comentari. Bueno, votarem que no a tots els recs que hi ha proposats per aquest ple pels mateixos motius i exposicions que estem parlant ara.
Molt bé. Senyor Ricard?
Sí, amb aquest rec nosaltres acostumem a votar a favor, però amb aquest sí que ens abstindrem, per més que res pel que diu l'informe d'intervenció, vale? Que el que diu és això dels contractes, ja entenem que vostès van treballant en solucionar el tema dels contractes d'import de més de 15.000 euros, però sí que és veritat que n'hi ha algun que estem parlant d'un import de 84.000 euros, hi ha alguns, un parell que quasi bé doblen aquest import, 37 i 31.000 euros, per tant, entenem que això sí que s'hauria de solucionar el més aviat possible. També el que diu l'informe és que s'hauria de generar un informe de memòria subscrit pel responsable de l'àrea corresponent, i no sabem si s'han realitzat o no aquests informes pertinents per cada una de les factures. I l'altre és que, bueno, i per un tema de que també la sostenibilitat del deute comercial, que, bueno, que s'ha superat el tema de pagament màxim de pagament previst per la normativa de sobremorositat, no ha tingut una manca de tesoreria, sinó a la gestió i previsió pressupostària. I en aquest sentit ens abstindrem.
D'acord, de totes maneres, amb l'informe hem vist que no hi ha un informe nou, el que la solució a la qual hem arribat conjuntament amb Secretaria d'Intervenció és aixecar-ho perquè sabem que estem treballant sobre el tema, per tant, l'informe que hi ha és un informe que és el mateix mes de febrer, que és el que va fer que nosaltres paréssim, diguem-ne, la tramitació. Per tant, aquestes factures van quedar sense pagar-se des d'aleshores fins ara i ha sigut ara, diguem-ne, que quan hem encarat com solucionar-ho amb la nova persona que ocupa ara intervenció, doncs hem trobat una manera de desllorigar-ho i de seguir treballant per poder tirar-ho endavant. Respecte a alguns dels contractes que diuen, sabem que alguns són grans, però és veritat que el que diem, la capacitat de fer-ne, si només tinguéssim un sistema, diguem-ne, de contractació, que no fes res més, segurament seríem més lleugers, però clar, la contractació recau, en aquest cas, a Secretaria, on hi ha moltíssimes altres coses i, per tant, no ens podem pas queixar del ritme que estem treballant, però sí que és cert que vam trobar acumulat moltíssims, que ja, de fet ja estaven caducats quan vam entrar, i n'hem solucionat moltíssims altres, i encara n'hi queden alguns, doncs sí, encara n'hi queden i confiem poder anar tallant-los. De fet, darrere d'un anem fent l'altre, i no és que parem, però sí que és cert que molts d'aquestos, per la tipologia que hem dit sempre de l'Ajuntament de Balaguer, que té una característica en què moltes d'aquestes contractacions se fan una sola vegada, val? No és allò de dir, i ja et serveix per la propera vegada, aquí fas una màquina d'escombrar i no en tornes a comprar fins al sarpat d'un sarpat d'anys, no? Per tant, sempre estàs fent uns plecs, diguem-ne, que són nous des d'aquest punt de vista per part dels qui està fent i, per tant, bueno, sabem que hi ha això, per tant, acceptem la part de responsabilitat que tenim, evidentment, com entenc que hi ha una part de responsabilitat que ja ens ve també heredada des d'aquest punt de vista. No sé, senyor Colé, ha aixecat la mà i ha tornat a baixar o...
Sí, no, el que volia comentar, que he apagat el micro, el que he comentat en una miqueta que aquest informe ja no és d'ara, sinó que ja ve de temps enrere, vull dir que ja, no sé si fa un parell d'anys que va sortint, vull dir que temps sí, per poder fer aquestes contractacions, precisament amb aquestes empreses, ja n'hi ha hagut, però bueno...
No, temps no n'hi ha hagut, senyor Colé, no n'hi ha hagut.
Bueno, suposo
no
que
sí. El dia que vulgui, si vol, bé, s'arromanga i fem, però no n'hi ha hagut. N'hi ha hagut temps. El que necessita, que el que diu el senyor secretari, per fer un plec d'aquestes característiques, en aquest cas, el mateix que ha dit ell, jo només he dit la part de tramitació i encara ell m'ha fet la precisió i la preparació, perquè ell és el que li va tocar fer la preparació, per exemple, de tot l'assessorament jurídic extern, això ha rebentat molt temps i simultàniament no pots fer els altres que tens, no? Per tant, està clar que dels que tenim, ja sigui els tres que surten aquí o algun altre, no, no. Parlem de contractacions de grup. Amb altres coses ho hem anat puguent solucionar, com per exemple entrant en alguns temes amb la central de compres de l'ACM. Però clar, això és una manera, diguem-ne, de solucionar-ho temporalment, perquè a l'hora de la veritat, nosaltres, que a l'ACM sempre també ens hem queixat de que, tot i que ara ho comencen a fer una mica millor, sempre ens hem queixat de que quan fan les compres, clar, moltes vegades qui guanya les grans partides són empreses que no són d'aquí. Per tant, quan estàs treballant amb ACM, moltes vegades no estàs treballant amb empreses de proximitat, mentre que quan tu fas uns plecs i et presentes, se presenten les empreses de proximitat i hi ha més possibilitat, diguem-ne, que algunes altres empreses te puguin guanyar. De moment, justament per intentar complir al màxim les precisions que ens estan fent des d'un punt de vista tècnic, ens hem dedicat amb alguns temes concrets a anar cap a l'ACM, com hem fet, per exemple, amb el tema d'assegurances, val? Però està clar que el tema d'assegurances l'acabarem traient, però no hem començat a treballar-lo perquè és que primer hem d'acabar tota l'altra fenyada que tenim, perquè hi ha molts expedients i moltes coses que hem heredat, diguem, en certa manera, que no estan resoltes, i això fa que a nivell de les persones que ho han de portar ja van a ple de feina. Per tant, no hi ha hagut temps, per molt que a vostè li sembli, no hi ha hagut temps per fer aquestes contractacions.
No, el que li vinc a dir és que aquests informes d'intervenció ja no venen d'ara, sinó que venen de dos anys, com a mínim, o a tres enrere.
Bueno, sí. No, però és que aquests informes d'intervenció perquè no es feien d'aquesta manera, però s'haguessin pogut fer fa 25 anys. M'explico? Per tant, vull dir, no és una cosa nova. No és que diguis que fa dos anys que es fa així. Sí, fa dos anys que s'escriuen d'aquesta manera. Però que hi ha aquesta problemàtica no és fa dos anys. Aquesta problemàtica, malauradament, a l'Ajuntament de Balaguer era quasi un costum o una tradició, no? Per tant, estem trencant aquest costum o tradició, però això vol molta, molta, molta feina tècnica. Aquesta molta feina tècnica s'està realitzant i, francament, no tinc cap mena de queixa del ritme en què s'estan fent les coses, sabent el volum de treball global que hi ha a nivell de la ciutat. Penseu, a més, que ara, en certa manera, encara tenim una persona que dona recolzament a secretaria, que fins fa un parell d'anys ni tan sols hi havia aquesta persona. Per tant, clar, representa que en aquell moment la persona que ocupava el càrrec de secretària estava molt sola, perquè ho havia de fer absolutament tot. Per tant, evidentment, també és un tema d'estructura que has d'anar muntant per poder tirar endavant el millor possible. Però ja dic, no, jo no crec que sigui... No crec ni molt menys que s'hagi ni badat ni no tingut la voluntat, diguem-ne, de fer les coses, així s'interpreta, diguem-ne, a nivell global. Senyor Ricard, té una altra vegada demanar la paraula?
Sí, només per puntualitzar, perquè no anem nosaltres equivocats, eh? Entenem que el REC són factures que arriben a l'Ajuntament, que per l'Ajuntament, que tenien partida, però que ja s'havia gastat aquella partida, no? Aquella bossa, per entendre'ns.
A veure, hi ha recs diferents. Hi ha el rec de la 413, que és el que arriba amb dates dels anys anteriors, que és l'únic que era rec abans d'aquella reforma de la llei. Sempre quan un partit amb un altre se li retreia quant rec has fet, si recorda, senyor Guifré, vostès havien retret al senyor Aguilar que tenia 800 o 1 milió d'euros amb rec. Aquest rec no és aquest que estem parlant ara, és el rec de la 413. Ara hi ha una altra manera de solucionar uns temes que abans se feien diferent i, per tant, s'ha adoptat un nom que potser pot donar per entendre'ns, lloc a controvèrsia, perquè pot donar la sensació que ara estem tornant a recs de fa molts anys. No, el rec de la 413, que és el que t'arriben, que no han estat pressupostades tal i qual, és un. Amb altres, el que passa que són factures, a vegades, que se t'han parat per algun tema. Per exemple, nosaltres vam tindre, si recordeu, una problemàtica també amb un informe pel tema de tot el transport públic, i aquest transport públic no és que no hi hagués al seu moment partida, el que passa que no es va acabar solucionant fins al començament de l'any següent. A l'any següent no hi havia suficientment partida, no podies tirar de l'anterior, i vam fer un rec, que si recordeu era bastant gran, que havia factures, no sé, senyor secretari, em sembla que era de juliol a desembre, no? Em sembla que de transport públic, del transport urbà, més o menys, de juliol a setembre o de juny a setembre. A desembre, em sembla que era. Per tant, clar, eren partides molt grans que et venen, però perquè hi ha hagut problemàtiques, com n'hi vam tindre alguna, també amb me sembla recordar que era el tema dels càlculs dels augments de l'IPC. En vam tindre unes separades perquè hi havia la tramitació que s'havia fet, etcètera, etcètera. Per tant, jo, si volen sobre aquestes coses, estem disposats, només faltaria, tant sabeu que poden anar directament tant a secretaria o intervenció, o si volen una reunió conjunta per puntualitzar, diguem-ne, quin és en cada cas, els llistats hi són i cada cosa de per si té la seva història. En aquest cas, aquest REC 4, que venia del mes de febrer, clar, la que vam aprovant al mes de setembre, però perquè, diguem-ne, hi havia una problemàtica d'un informe concret que calia saber com interpretar-lo perquè era una girada de volta diferent dels anteriors que hi havia. Per tant, n'han fet diversos, fixeu-vos que és el 4 i els que venen després són el 9, el 10. Per tant, aquest 4 és una cosa que se'ns havia quedat penjada anteriorment, com heu vist els pagaments, que també hi va haver un llistat, més se m'ha recordat que era el 6, en què també hi va haver un informe més taxatiu respecte a un altre que anava fent des d'aleshores i, per tant, hem seguit pagant el 8, el 9, el 10, no sé per quin portem ja, però en realitat el 6 fins fa no gaire, diguem-ne, també el teníem penjat des d'aquest punt de vista. Per tant, clar, són temes de temps complex, ja dic, si voleu, damunt allò amb llapis i paper i els números a davant podem
no, estar... Més que res ho deia perquè, clar, entenem que hi pot haver factures que poden entrar en posterioritat a la data, hi pot haver moltes peculiaritats. Així que sí que hi ha, per exemple, en aquest REC hi ha dues factures, que un és un servei de manteniment i l'altre és un servei que dona regularment una empresa d'aquí Balaguer, que no entenem que estiguin en un REC, sinó que realment és perquè segurament o no s'havia fet bé la previsió d'aquests costos i, per tant, això s'ha de fer en un REC. Però això és una mica... l'extensió, perquè dues coses que en un principi quan s'elabora el pressupost ja saps més o menys que a partir de pot haver una variació de 100 euros, 200, depenent de l'import, però sí que hi ha dos factures que són d'un import elevat, una de 1.600 i l'altra de 3.052, que entenem que això és perquè no s'havia previst bé a l'hora de formular el pressupost.
Ja dic que és molt més complicat del que explica, perquè si us ho pense bé, nosaltres al mes de febrer era impossible que a la partida concreta d'aquesta que diu haguéssim esgotat el pressupost de l'any. Per això dic, és que cada cas s'hauria d'explicar, però aquesta empresa que ens va facturant cada mes, si haguéssim tingut al febrer que ja ens hagués faltat diners amb aquella partida, la resta de l'any no l'haguéssim pagat, aquesta, i en canvi l'hem seguit pagant. Per tant, dic, cada cas, això, el dia que vulguin, ens reunim i puntegem i si acceptarem el que convingui sobre els errors, diguem-ne, que hem pogut fer a l'hora de pressupostar, però sí que és cert que no és tan senzill com dir que d'una partida que tenim pressupostat tot l'any, al mes de febrer haguem esgotat el crèdit. Com pots suposar, no pot ser, perquè llavors tindríem 10 mesos més que hauríem d'anar sortint cada mes al REC. Per tant, ja dic, si els sembla bé, la podem convocar, si creuen que és interessant, la Comissió Econòmica. Demanem, en aquest cas, la presència d'intervenció i dubtes que tingueu, us plantegeu, i si no es podem resoldre en aquell mateix moment, perquè s'hagués de mirar qualsevol cosa, ho podem fer. Però ja dic, ara per dir un per un, clar, hi ha diversos recs aquí, se'ns farà no de nit, sinó el següent. D'acord. Llavors, passem a votació. Vots favorables a la proposta, d'acord? Abstencions? Vots en contra? Senyor secretari. Està congelat.
Em sentiu?
Ara sí, ara sí, ara sí.
Em sentiu?
Sí, ara sí. Vale, ja no.
Em sentiu ara?
Intermitentment. Només sentim quan mos pregunta si ho sentim. Ho sents tu, Antonio?
Hola. Bueno, he vist els vots a favor.
Sí?
Sí, ara he vist els vots a favor d'Esquerra. El que no he vist són els vots en contra ni les abstencions.
A veure, si voleu fer nominalment, si no veus la pantalla, jo si vols dic el nom i es diuen... Vale? Guifré Ricard.
Abstenció.
Mireia. Mireia.
Abstenció.
Laia.
Abstenció.
Josep Maria.
No.
No se'm talla.
Ho sentit ara.
Us estem oferint en directe el ple de la paeria de Balaguer.
Alcalde, no estic sentint la veu.
Vale. Has sentit els vots abstenció? Hola?
Jo tinc com a connexió perduda, el secretari.
Sí, però jo he tingut unes quantes vegades perdut i després torno a parlar. No sé si...
Està congelat.
Ha fet un missatge... Ah, no, la Lorena, diu, pel xat. Val. Antonio, vols que votin pel xat els quatre que no has sentit? O si m'ho sincis, m'ho salgo tu pel xat. O mira de reiniciar. Ah, n'hi ha dos de secretaris.
Us estem oferint en directe el ple de la paeria de Balaguer.
Antoni, has tornat a entrar, però no tens ni la càmera ni la veu connectada. En tenim tres, ja. Senyor col·lega, no pateixi, que ara amb tres farem els contractes que ens sortiran per les orelles.
Me sembla que no n'hi ha cap d'habilitat per fer res en aquest moment. O sigui, que ens quedarem pitjor encara.
Ara, Antonio. Sí, sí, sí que et sento. Però molt callat, eh?
Ja, sí. Un moment, que em desplaçaré a una... Un segon, que em desplaço a una altra part del pis.
Vale, vale. Josep Oriol, pots una mica raro que tu tens la folleta a l'altre secretari? Gràcies. Primer que he mirat, no he mirat a l'Estel, però no.
Bé, què, em sentiu? Em veieu ara? Em sentiu?
Sí. Aquí hi ha cobertura.
A la cuina, sí.
Ja et diria jo, ja tenia raó aquella senyora que t'has trobat aquest matí.
Sí. Bé, llavors, he vist els vots a favor i me faltarien el vot en contra.
M'ho veus a tots?
Sí.
Val, doncs, ara no ve
que... Bueno, la Laura s'ha tancat la
càmera. La Laura...
S'ha tancat la càmera.
És la Laura, vale, no. Doncs demano les abstencions. Aixequeu la mà les abstencions? Sí? I els vots en contra?
Doncs aprovat per 12 vots a favor dels grups d'Esquerra, Grup Socialista i Balaguer, sí, un vot en contra de la CUP i 3 abstencions de Junts per Balaguer.
Molt bé, gràcies. Passem al punt següent, que és el punt número 5, que l'expedient 434, que és l'aprovació definitiva del projecte d'obres, projecte bàsic i executiu de reforma d'urbanització de la plaça Domènec. I l'aprovació inicial, ja tenim tots els informes i ara passem a l'aprovació definitiva. Això es passarà amb tots els permisos i tal a l'Incasol, que és qui acabarà fent la licitació i l'execució de l'obra. D'acord? Veig que hi ha una paraula pel senyor Ricard.
Sí, més, bueno, al final és un tema de que ja vam comentar quan parlàvem durant el confinament del tipus d'inversió que s'hauria de fer ara per reactivar l'economia. Entenem que no és una inversió que Balaguer necessiti urgentment, i més quan s'ha de demanar un crèdit per poder fer inversions d'1 milió i mig aproximadament. I després una mica dos peculiaritats dintre del pressupost de projecte. Hem vist que hi ha una papelera que costa 824 euros la unitat i que el 20% del pressupost se'n va a 72 llums que es fiquen circulars, que ho trobem una mica desmesurat, aquestes dues partides. Sí que una és una papelera, que només són 824 euros, però déu-n'hi-do la papelera, com ha de ser, i l'altra és el tema de les 72 llums, que, clar, s'emporta un 20% del pressupost.
Bueno, clar, perquè s'ha canviat tot l'enllumenat d'allí. En realitat, aquestes són d'aquelles que diem, una altra cosa, si servirà o no servirà això per reactivar, doncs dependrà, sortirà a concurs, pot guanyar una empresa d'aquí, i si guanya una empresa d'aquí, entendrem de que ha anat bé per aquesta empresa i pels seus treballadors i treballadores. El que sí que és cert és que quan nosaltres tenim el conveni signat, i en aquest cas hi ha una partida de l'Incasol per fer això, clar, si nosaltres no fiquéssim la nostra part, aquesta partida es perdria. Per això vam justificar que hi havia moltes inversions que les acabàvem fent en funció de les subvencions que havíem anat aconseguint, i aquesta és una d'elles, i sent a part que crec que ja sap que fa prou temps que està en aquestes condicions que s'ha d'acabar, per entendre'ns, s'ha d'acabar la plaça, no? I, per tant, entenem que s'ha de fer respecte a les llums, és a dir, que es falten tot l'enllumenat, per tant, si l'enllumenat val el 20%, tenint en compte que de l'obra global ja se'n va fer tota una part, i, per tant, el que fem ara no és l'obra global, vol dir que al final de l'obra global l'enllumenat no haurà valgut ni el 10. Per tant, entenc que, bueno, els tècnics han fet els seus pressupostos, els seus projectes, i ho donem, diguem-ne, per bo des del punt de vista. De totes maneres, entenc que el sentit de vot és favorable per part de tothom.
Abstenció, nosaltres.
Abstenció. Els altres, favorable. Doncs vots favorables a la proposta d'acord. Abstencions.
Aprovat per 13 vots a favor dels grups d'Esquerra, Grup Socialista, la CUP i Balaguer, ara sí, i 3 abstencions de Junts per Balaguer.
Molt bé, gràcies. Passem al punt 6, que l'expedient 1045, que és l'aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior i la Paire de Balaguer per l'adhesió al protocol de seguretat contra les violències sexuals en l'entorn d'oci. Des d'aquest punt de vista, ja es va fer la diagnosi de violències sexuals amb la Fundació Salut i Comunitat, amb un programa que tenia, que es deia Noctàmbules, i bàsicament el que es va percebre és el que després amb aquest conveni ja es fica de manifest. Es va percebre una percepció d'inseguretat, una falta de llibertat quan les noies volten soles, que necessiten estratègies, bueno, que al revés, que les noies moltes vegades agafen estratègies de modificació de comportament per la inseguretat, que hi ha una certa normalització de certes bromes, de certes mirades, que cal adequacions urbanístiques, que hi ha una certa percepció de criminalització, també hi ha una percepció que hi ha mancances educatives, que hi ha alguns tabús sexuals, també hi ha la percepció que les campanyes només van dirigides a les dones, dient el que no han de fer, i no als homes dient el que poden o han de fer, i una manca de normatives en violències de baixa intensitat. Vist això, i amb el Departament d'Interior, que em va traure un pla, diguem-ne, que és conjunt, diguem-ne, que poden signar tots els ajuntaments de Catalunya, aquí bàsicament es tracta de coordinació dels cossos de seguretat, de dotar de contingut i criteris el que és l'assetjament, tot el tema de la prevenció, tindre també previstes actuacions operatives, i els compromisos per les dues bandes van amb tema de pautes operatives, amb formació, amb sensibilització, amb coordinació i també amb mesures alternatives a l'hora de sancionar menors que, malauradament, moltes vegades també estan implicats en aquests casos. Per tant, el que fem és portar a aprovació aquest conveni per poder signar-lo, tot i que segurament, això no havia pensat a dir-li al senyor secretari, hauríem potser de canviar perquè fos el mateix text, perquè ara el conseller es diu Sant Pere, no Buc. No vaig pensar en dir-ho, perquè com que ho teníem ja preparat des de fer molt temps per passar per ple, clar, el conseller Buc va ser cessat i ara és el conseller Sant Pere. Jo el que proposo, en tot cas, és aprovar-ho amb el, em sembla que es diu Miquel, no? Miquel Sant Pere. és aprovar-ho, diguem-ne, amb el nom del nou conseller, diguem-ne, perquè així ja, ja queda arreglat. Eh? Alguna paraula? No, no, senyor Colea?
Sí, primer una prèvia. Això, el que és una miqueta, a part de l'etiqueta que dona l'interior, com tal l'Ajuntament ha signat el protocol i farà aquestes actuacions, a part de la formació, això va encarat una miqueta cap a el que seria els punts lila, que són d'atenció quan hi ha agressions, violències sexuals, espais d'oci, no? Una miqueta això. I llavors, fer bandera de que això al seu moment, aquí el grup feminista de Balaguer ja va incidir, precisament van tindre, em sembla que la senyora Laura Cossà ens ho podrà dir, van estar interactuant amb la regidoria, amb l'Ajuntament, per treballar aquest aspecte. Clar, pel que veiem, tot i que aquest Ajuntament fa molta bandera de la participació ciutadana, el que estem veient és que una iniciativa que va sortir d'un moviment social que està molt ficat en tot això, veiem que no se'ls ha tingut en compte en cap moment, no se'ls ha comentat, no se'ls ha ni fins i tot passat el que ha sigut les conclusions de la diagnosi dels noctàmbuls, millor dit, i bueno, primer fer aquesta petita prèvia dient que al final s'ha obviat molt el que seria amb aquest moviment, amb aquest aspecte, que va ser una iniciativa bastant, vull dir, que van intentar, van pressionar una miqueta, per dir una manera, a l'Ajuntament i a la regidoria perquè es portés a terme a aquest aspecte, no? Aleshores, vostè ha parlat una miqueta, senyor alcalde, dels antecedents, de les circumstàncies que es donen a partir del diagnosi, les conclusions del diagnosi, de que la gent pues, no se sent segura, les dones no se senten segures passejant per segons quines zones de Balaguer, tot el que ha dit vostè d'aquests missatges, bueno, aquests missatges que sembla que van més encarats a la dona que no pas als homes amb l'aspecte de la violència. Bueno, tot això que ha expressat vostè, però no tornar a repetir, crec que, o creiem nosaltres, que a part de portar-ho a terme amb aquest protocol, també s'hauria de fer actuacions per part de l'Ajuntament ja a nivell genèric, no solament per quan sigui espais d'oci, sinó realment a l'espai quotidià de que la gent pugui circular, les dones puguin circular tranquil·les a qualsevol lloc de Balaguer i que no tinguin aquesta problemàtica, perquè això no solament sí que pot ser a moments de concentració, que sigui quan hi ha oci o festes majors o quan hi ha activitats lúdiques al carrer, es pot donar més, però també es dona en qualsevol circumstància i quotidiana, o sigui, el dia a dia, no? A part d'això, bueno, preguntar una miqueta, perquè aquí es parla de formació i es diu, per exemple, quan es parla de violències sexuals, a la formació sobre el que seria les violències sexuals, s'entén a tots els col·lectius, com podrien ser els LGTBI, o només estan encarats a el que seria a la dona en si, no? També es parla a la formació de càrrecs elèctrics. Suposo que aquí ens inclourem tots, no solament serà l'equip de govern. Després també la formació, no sé si es pot dur, més o menys el protocol ho pot dir, perquè també es pot parlar d'espais d'oci privats, no? Però, per exemple, també a d'altres espais, com estic parlant del moviment feminista o altres associacions que realment estiguin compromeses amb aquest tema, no? I després, també, això són preguntes, a veure si realment aquesta formació que s'ha de donar des de l'Ajuntament amb el criteri que establirà Interior, responent a aquestes preguntes, i a més també es parla de que s'estableix una comissió de seguiment del protocol. El que passa és que no es fica ni data de reunió, ni com funcionarà, no, aquesta comissió de seguiment del protocol. No sé si està establert o com funcionarà aquest aspecte.
Bé, Laura, vols fer respecte a la prèvia que ha fet del grup feminista?
Sí, sí, respecte a la prèvia, sobretot amb això. Sí que ens vam reunir amb el grup feminista, vam tenir més d'una reunió, no sé si el senyor Colea recorda, és a dir, no és que ho vam obrir el grup feminista, sinó que Jovent de Balaguer s'havia posat en contacte amb el grup feminista per la qüestió dels punts lila. Aleshores, el grup feminista va voler fer, ho explico perquè tal com va anar, va voler fer el pont, però sempre van dir que en cap moment es volien comprometre a anar al davant, sinó que eren com l'enllaç. Aleshores, cada vegada que nosaltres vam convocar a Jovent o que vam convocar alguna reunió, ens vam trobar, bàsicament, amb gent de grup feminista. Després, havíem convocat ja una primera sessió de formació on, és a dir, per a començar a preparar la gent per la qüestió dels punts lila, no sé si ho recordeu, que penso que era, la vam organitzar per al 26 d'octubre, i ara no em voldria equivocar, però crec que va ser un dia que aleshores hi va haver vaga. Hi va haver vaga i perquè la gent que s'havia apuntat no hagués d'escollir entre formació i la vaga, ho vam anul·lar. I això era per a finals d'octubre. Nosaltres, sempre que el grup feminista s'ha volgut reunir amb nosaltres, ens hi hem reunit. Una de les dificultats entre cometes, del punt lila és que per posar-lo tot arreu on sigui hi ha d'haver un grup de gent compromesa, que és la gent que s'hauria de formar, però clar, ha de ser gent que hi vulgui anar i que no es pugui comprometre per un sol dia, sinó que es pugui comprometre més. Perquè si no ens trobem que un dia hi ha punt lila i un dia no n'hi ha. Com que aquesta via vam veure que era molt complicada, quan després vam veure aquest conveni, a nosaltres ens va semblar que podia ser una bona, és a dir, una bona manera de recórrer aquest camí, d'aquesta altra manera. Evidentment, nosaltres col·laborarem amb el grup feminista i encantats que ells col·laborin amb nosaltres. Només faltaria. Aquesta és la intenció. Però si parleu amb el grup feminista, us ho pot explicar això, que estic explicant jo, que el problema era que tampoc hi havia prou quòrum. Vull dir que per la formació ja ho fèiem junt, personal de l'Ajuntament, qui s'havia volgut apuntar del grup feminista i de Jovent Balaguer per poder-ho fer, i va ser molt complicat. Vull dir, podeu parlar amb això amb el grup feminista i suposo que us explicarà el mateix, perquè és com es van donar les circumstàncies.
És que es dona la casualitat de que jo tinc una persona aquí a casa que està al grup feminista, vull dir que ho tinc de directe. A veure, un de comprometre, sí que és cert que es van comprometre, vull dir, tenien ganes, estaven bastant, estaven molt implicats en aquest tema, el que passa és que, clar, per fer un punt lila és cert que necessites una formació, i aquí és el problema on hi va bé. Que no es promoia per part de l'Ajuntament la formació perquè aquesta gent tinguessin... Em sembla que de les persones que havien, només una o dos podien tindre ja la formació que la van adquirir per un altre cantó. Ara no ho sabia ben bé. Però sí que és cert que ell és el que demanaven i el que es va dir des d'inici és que per establir punts lila s'havia de tindre una formació i elles sempre van estar reclamant aquesta formació des d'inici, sí. Com és hi era, vull dir que no sé per què, a més ja li dic, vull dir, tinc la persona aquí a casa que m'ho explica perfectament.
Quan vostè diu aquest compromís hi era, per part de, és a dir, primera, pregunti si estaven convocades o no per a la formació el dia 26 d'octubre de l'any passat, que va ser un dia que hi va haver vaga. Pregunti-ho perquè estaven convocades. I després digui'm quantes persones li poden explicar que es van voler implicar prou per això, perquè un punt lila ha de ser un compromís, la persona que està formada ha de ser un compromís o molta gent formada alhora perquè es pugui tirar endavant o uns mínims de gent per anar a tot arreu, perquè puguin estar disponibles sempre. I aquí hi va haver dificultat, hi va haver dificultat. Cap problema. Nosaltres tornarem a trucar-les per continuar parlant-ne, parlarem d'aquest protocol, a veure com podem fer les coses de la millor manera possible. Però això que li dic, vaja, així senyora, a les reunions que jo vaig anar, que van ser les que es van fer.
Senyora Cursà, un petit matís. A veure, que el dia 26, no sé si hi havia vaga o no hi havia, hi hagués vaga i no es va poder fer, no vol dir que es pogués fer un altre dia. Si no hi va haver convocatòria, algú ha pecat de no fer-la, per exemple. I vostè diu del compromís d'estar amb aquells dies en concret. Se van establir horaris perquè les persones durant una jornada estiguessin en qualsevol moment presents allí al punt on se fes l'activitat d'oci. O sigui, elles ja tenien un calendari i havien establert de dir, pues tal, fulanita i fulanita estarem de tal hora, tal hora, tal hora, tal hora.
Qui són elles? Qui són? Qui són elles?
El moviment feminista junt amb el jovent, sí.
A les reunions no van venir?
Jo li dic que tot això està fet, que la formació el dia 26, el dia de la vaga, no es pogués fer, per defecte és culpa, no, suposo que és qui ho ha de convocar. I que es va estar...
Ho havíem de convocar nosaltres, ho vam ajornar i va ser per aquest motiu.
Ja, i després... Un ajornament no vol dir que després se pugui portar a terme, no? Però bueno, és igual, fem-ho més fàcil. Vostès fiquin en contacte, on han entregat el moviment feminista i i treballin conjuntament, que és el que s'ha de fer. Per això he fet aquest termini.
De totes maneres, Josep Maria, dos cosetes. Una, el 26 es feia per poder tindre el punt lila per les festes de Sant Crist.
No, pel que sigui. I precisament ja està programat el calendari.
Un cop es va decidir per respectar el dret de vaga, un cop es va decidir ajornar, el que ens vam trobar que no hi havia temps fins aleshores. I es va decidir que ja el faríem a la primavera. Val? I ja heu vist com ha anat l'any, per entendre's. No? Per tant,
a veure, senyor alcalde, per favor, no utilitzem ara la pandèmia per qualsevol cosa.
Si la festa major no es va poder fer,
després venia el Carnestoltes, venia la cavalcada de Reis, vull dir, es podia haver fet amb aquest període. A mi, ara, si hi ha voluntat, se fan les coses. Ara, la pandèmia no tindrà la solució de tot.
No tenim problemes d'inseguretat, per sort, almenys toc en fusta. De totes maneres, una altra cosa, i respecte a la resta, vist que sempre nosaltres fem el tema de la participació quan traiem qualsevol ordenança, qualsevol cosa. En aquest cas era diferent perquè anàvem a adherir-nos a un protocol. No és el mateix. Si el protocol l'haguéssim fet nosaltres, evidentment haguéssim fet una consulta pública prèvia i la gent hagués pogut opinar. Però ens vam trobar amb una estructura que vam considerar, que és la que portem, que és prou bona, que l'han signat moltíssims municipis de colors polítics molt diferents per poder tirar endavant aquest protocol amb el Departament d'Interior i, per tant, no hem fet la mateixa tramitació de participació que estem fent, per exemple, ara amb l'habitatge, que havíem fet amb els mercats, que també farem ara amb el tema de residus, d'animals, etcètera, etcètera. Per tant, quan tens un conveni al qual t'adhereixes, fins a cert punt no té molt sentit d'obrir un procés participatiu, perquè o t'hi adhereixes o no t'hi adhereixes. O sigui, o vols ficar-te amb això o n'hi crees un a la teva manera. Nosaltres, per la mida de ciutat que tenim i veient molts dels municipis molt capdavanters en polítiques aquestes que ficaven amb aquest protocol, vam creure que era una bona eina per començar a treballar amb això. I, evidentment, hi haurà els temes de formació, com ha preguntat vostè, quan diem electes és a totes les persones electes, per tant, no serà només a l'equip de govern. Evidentment, això també inclou el tema de treballadors i també hi ha coses que, malgrat no ser directament de violències sexuals, farem a nivell de formació, que és el que es va detectar quan es va fer el pla d'igualtat del propi Ajuntament, de la part no d'Olímpic, la part de l'Ajuntament. Per tant, en principi, totes aquestes formacions estan previstes, es faran, estan pressupostades, però han de tirar endavant. I nosaltres el que proposem avui és aprovar el conveni de violències sexuals conjuntament amb el Departament d'Interior. Val? No estem ara ni menys tenint les penyes que es van fer abans, ni res. Sí que és cert que nosaltres, a nivell de les explicacions prèvies, hem introduït tot el de Noctàmbulos, perquè vam considerar que era una molt bona diagnosi. De fet, el col·lectiu feminista també ens va exigir alguna actuació que havíem de fer respecte a peticions que havien fet des de... o a suggeriments que havien sortit per la part de Noctàmbulos, però també és cert que nosaltres, en aquest cas, el que portem no és el global de les polítiques d'igualtat que porta, en aquest cas, a terme la Paeria de Balaguer, sinó el conveni amb el Departament d'Interior. Per tant, no sé, si tenim alguna cosa del conveni que no ens agrada, millorable, o que creiem que no és pertinent per bé, diguem, de la ciutadania de la ciutat, doncs ho manifestem. L'altre, jo entenc que si hi ha alguna controvèrsia, doncs no sé, em sembla que perfectament la Laura i tu, Josep Maria, podeu parlar-ho, ella ho ha portat molt, molt, molt a sobre, a mi m'ha anat informant sempre, però ho ha portat sempre ella, per tant, jo he d'entendre que les explicacions que ha donat són les que s'escauen al que va passar. No sé, el senyor Guifré ha aixecat i ha baixat.
Un moment, senyor alcalde. A mi em sembla molt bé que el protocol estigui fet, vingui d'Interior i tot això, però a veure, hi ha una cosa que se'n diu cortesia, com a mínim, i dir-los, estem treballant o volem portar al ple aquest protocol i comunicar-li i comentar-ho i després, a veure, no costa res de comentar-ho a la gent que més o menys també s'ha interessat i intentat moure i promoure aquest tema, que és al final seria la formació i els punts lila. No? Se m'ha deixat de contestar dues preguntes. Una és si això, a part de la formació aquesta, a part dels càrrecs i el que s'està i gent de l'Ajuntament, també es portarà als espais d'oci privats o i també si es pot anar el que seria d'altres col·lectius que puguin estar interessats en aquest tema. I l'última era que s'estableix una comissió de seguiment del protocol, però no hi ha dates ni persones de que...
Una pregunta, què són espais d'ocis privat? Què vol dir portar la formació als espais d'ocis privat?
Home, si s'ha llegit el protocol, parla de seguretat privada, de cambrers, de gent que està a restaurants, discoteques, que estaria a pubs...
Sí, però no es portar la formació allà, sinó portar la gent d'allà a la formació, entenc jo.
Com li vulgui dir, la qüestió
és que estigui formats. Home, clar, portar la formació allà, dic, home, no farem cursos allà. És a dir, en tot cas, si tu has de fer...
Senyor alcalde, m'estic referint a les persones, no al lloc de formació.
O ja, per portar la formació allà, no, és al revés. O sigui, la gent, evidentment, la portarem cap a la formació. En quant al seguiment, per entendre'ns, és un seguiment que hi ha una persona del Departament d'Interior, una persona de la paeria de Balaguer, i no està fixat el règim ni per bé ni per mal. Per tant, seran aquestes persones que, en funció de les necessitats que hi hagi, fixaran les seves reunions i, evidentment, si hi ha qualsevol necessitat, en el cas de sigui per la regidoria o sigui des de la pròpia del PAI en cap, doncs, se sol·licitarà que es reuneixin per solucionar el tema que convingui. Moltes vegades sí que és cert que a vegades ens sentim més còmodes quan fixem una periodicitat dins d'unes reunions, però jo crec que l'important és que les coses funcionin. Si funcionen i amb una reunió l'any n'hi ha més que suficient, doncs fantàstic. I si un mes se n'han de fer tres, doncs se n'haurà de fer tres. Per tant, l'important és que quan se necessiti es puguin reunir aquesta gent i hi haurà una persona d'aquí de la paeria, una persona del departament, en PIC tinguem, si és que s'escau, aprovat, diguem-ne, aquest conveni, doncs el que farem és nomenar la persona, ficar-nos en contacte amb ells, ells signaran, quan tinguem tot signat, doncs tirarem endavant, diguem-ne, la comissió. D'acord? Senyor Guifré, havia demanat la paraula?
Sí, nosaltres votarem a favor, tot el que siguin convenis per ajudar a lluitar contra la violència sexual i la desigualtat, nosaltres hi votarem a favor. Només demanar, vist el malentès que potser hi ha o entre el senyor Colera i l'equip de govern, que realment una vegada provem això, si s'acaba provant, que es reuneixin amb les entitats interessades i que se treballi amb elles conjuntament. Simplement demanar això.
Bueno, és que el que s'havia anat fent, però ja dic que a diferència de nosaltres que els promoguem amb aquest sistema, diguem-ne, consulta pública prèvia, etcètera, etcètera, perquè tothom pugui dir el que, clar, un conveni és al revés, tu el signes i en tot cas després el comuniques. Bueno, almenys és com ho veiem nosaltres. De totes maneres, el senyor Colea, el sentit
sí,
del...
Sí, sí, és afirmatiu. Val.
Per tant, entenc que és unanimitat, senyor secretari.
Aprovat per 16 vots a favor, que és la unanimitat dels assistents.
Molt bé, gràcies. Passem al punt següent, que és el punt número 7, que l'expedient 1163. Afo aire, perquè el títol aquí. Aprovació del conveni de cooperació interadministrativa entre el Departament de Salut de la Ciutat de Catalunya, que actua a través de la seva Secretaria de Salut Pública i del Servei Català de la Salut, i la Paeria de Balaguer per la coordinació dels seus serveis públics en la gestió de la crisi sanitària i social provocada per la Covid-19 a Balaguer en un context de control dels rebrots de la malaltia. Fantàstic. Aquí el que fa això és gestionar, entre cometes, la col·laboració i la coordinació que hi ha d'haver entre Salut i la pròpia paeria, amb un seguiment de mesures, amb un seguiment de contactes, amb una adopció de mesures, i és una mena de paraigües legal, vale, per intercanvi d'informació, com ja vam dir a la informativa. Nosaltres ja vam fer la signatura, aprofitant que hi havia el tema del Covid, que era d'urgència, tot i que, evidentment, això és el ple qui ho ha d'acabar aprovant i ratificant, però necessitàvem aquesta urgència perquè s'havien fet els testos massius a Balaguer i havíem de tenir la suficient informació com per col·laborar amb el Departament de Salut en la localització d'aquelles persones que s'havia de comunicar el resultat, fos positiu, fos negatiu, i es trobaven amb la dificultat de localitzar-les. Com que la gent va vindre a prendre's, diguem-ne, a fer-se la mostra i després van deixar les seves dades i van firmar tots els papers, però després de vegades costava localitzar algú i, de fet, hi va haver una... dels que es van fer, em sembla que van ser uns 30 llargs que van haver de ser localitzats pel servei de la paeria, sigui per consergeria, que va anar telefonant incessantment fins que es van localitzar, i els que no hi va haver manera vam enviar al cos de la Guàrdia Urbana a portar, diguem-ne l'avís, evidentment, sense que sapiguessin si era positiu o negatiu, simplement que es fiquessin en contacte amb el CAP de forma urgent per poder-ho saber. Per tant, és disposar d'unes dades que ens han de permetre seguir col·laborant amb el departament davant dels possibles brots, diguem-ne, que hi pugui haver. Ara, avui mateix, per exemple, s'ha ficat en marxa una nova aplicació que dona les informacions també dels centres escolars, etcètera, etcètera. Per tant, hi ha molta d'aquesta informació que ja és directament pública, però n'hi ha d'altra, com podeu suposar, que doncs, són diferents i, de fet, aquest conveni el que preveu, com ja vam dir a la informativa, és que hi pugui haver eines per part de arribar fins i tot a obligar algú a fer la seva quarantena o el seu confinament. No? El que passa és que, també com vam explicar, estem pendents d'anàlisi de la resolució que va traure el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya respecte a l'eliminació, diguem-ne, d'un decret que havia fet l'Ajuntament de Mataró i que el Contenciós Administratiu l'havia anul·lat. No? I, per tant, estem amb aquesta anàlisi. Hi ha molts municipis que ens estem en contacte que estem buscant la manera legal, entre cometes, que en cas que fos necessari tinguéssim certes eines com per poder aconseguir que les persones que han de fer el confinament, aquest confinament sigui efectiu. A part d'això, nosaltres, evidentment, a nivell de la pròpia paeria, el que tenim és un correu que s'ha enviat a tot el personal. Diguem-ne que el que fem és aquesta explicació perquè, malauradament, doncs a vegades hi ha gent que tu saps que ha donat i, en canvi, doncs, veus que les seves conductes doncs, no sempre acaben de ser les que estan prescrites, diguem-ne, pel Departament de Salut. D'acord? Alguna paraula, senyor Colea? No tens el micro activat, Joan Maria?
Li havia donat, però veig que no...
Ara,
ara sí, que sí, em sentiu?
Sí, bueno, sí.
Una pregunta. Quins seran els serveis municipals que cooperaran amb la Secretaria de Salut i el CAP? I després no. També... Sí, si vol contestar perdó. O...
No, és que penso, com que ha fet la parada, pensava que ja estaven les preguntes.
No, és que dic, igual vol contestar. Bueno, continuo.
Sí, sí.
Sí? Bueno, després també diu que hi ha una comissió de seguiment. Qui serà el representant de l'Ajuntament, una miqueta. I nosaltres, pel que veiem, aquest conveni o aquest protocol és una miqueta per anar a fer el control i seguiment de gent que tingui ja detectat el Covid, no? Aleshores, nosaltres votarem que sí, però hi trobem, a la millor, petites cosetes que no veiem clar, perquè, primer, l'historial mèdic és privat. No tenem per què saber-lo. Només l'hauríem de saber el pacient i els metges. No l'hauria de saber ningú més. I no sé fins a quin punt també es vulnera una miqueta el que seria la privacitat, no? Després també, i per ficar un exemple més, la baixa laboral, quan la dones a l'empresa, mai hi fica perquè tu estàs de baixa, sinó que només hi fica el parti que et quedes tu. Et ficarà per una grip, perquè t'has trencat la cama, el que sigui. Clar, aquí estem fent córrer per diferents fases el que és informació que en principi és del pacient només, no?
No fem córrer res, senyor Colea, no fem córrer res.
No ho dic... A veure si m'explico. Hi ha un circuit, vulguem o no vulguem, hi ha un circuit. I és, des del CAP, des de Salut, passaran a l'Ajuntament per fer aquest seguiment, no? Que són els encarregats del tractament, no? El tractament és el seguiment i control de la gent que té el que seria el Covid, no? Una miqueta és així. Aleshores, no queda circumscrit a aquesta privacitat només a l'àmbit de la salut, sinó que surt una miqueta de el que seria del CAP, del metge, i surt amb un altre espai que teòricament li dona una validesa legal, però a veure, en altres també mos grinyola, perquè ara volem ficaré uns exemples, no? Perquè ara imaginem de que la policia fa una actuació per aquest conveni, se'n va a casa de fulanito, i ja sabem com va anar l'estat d'alarma, que hi havia la policia de balcó, que ja estava controlant què fem, què deixàvem de fer. Al final, fiques a la punta de llança una sèrie de gent que no hi haurien d'estar. Vull dir, sembla que podries arribar a estigmatitzar. No ho sé, ho estic ficant... Ara estic fent una mica d'advocat del diable de la manera que es planteja tot això. Perquè, per exemple, ara aquí a Balaguer hi ha hagut uns casos a diversos col·legis i ens ha arribat la veu de que ja diuen, pues mira, fulanito és el que d'allòs. Val? Una miqueta així. O ja per ficar una mica potser ja exagerar una miqueta el que passava amb la gent de la SIDA. El que tenia la SIDA, quan se feia públic, a veure, està estigmatitzat per tots els cantons, fins i tot no podia trobar feina. Que la millor ho estic exagerant una miqueta, però és per... Bueno, ja, però vull dir que és per ficar en context una miqueta que se mantingui, que això pot ser, pot sortir de mare i es pot crear una situació que la millor
no, no és normal. No, justament no surti de mare, clar. No, cabe,
no és el mateix que... El que vull dir, que no és el mateix que quedi circumscrit entre el metge de capçalera o qui t'ha de fer el tractament i el pacient, que surti a fora i hagi de... A veure, que tu ara t'arribin a casa i veguis què ve segons qui i saps que hi ha aquest protocol, dius, hosti, aquests ja tenen això. O a la millor no. Vull dir que són coses molt sensibles, no sé si m'explico. Nosaltres ficarem, a veure, votarem que sí, però fiquem una mica entredit tot aquest procés que la millor pot ser... Millor que no, no? Que pot ser una mica complicat per segons qui, perquè no costa gaire, la gent se li va una mica a la pinça i diuen, pues mira, hi ha comportaments que no són lògics. Torno a dir el mateix, la policia de balcó, quan ve algú, quan hi havia l'estat d'alarma, hi havia algú pel carrer, no sabia si tenien permís per part del metge per sortir al carrer, perquè tenien claustrofòbia o estats d'ansietat o no sé què tenien, i podien sortir al carrer, però la gent ja està assenyalant o escridassant o el que sigui. No, una miqueta és fer aquesta reflexió perquè anem al tanto amb aquestes coses perquè poden ser complicades, no?
La primera pregunta, perdó, quina era? T'ho juro que...
Quins seran els serveis municipals que...
Ah, vale. A veure, nosaltres, els serveis d'aquest conveni també s'assignarà amb el Consell Comarcal, vale? Entre el Departament de Salut. Per tant, està clar que, per una banda, hi ha els serveis socials del Consell Comarcal i nosaltres, per exemple, entre altres serveis, hi haurà el servei d'habitatge, si se'l necessita, hi haurà el servei de policia, si se'l necessita, hi pot haver el servei d'altres coses, d'anar-los a buscar menjar, d'acompanyar-los, el que sigui. Val? Aquí el que es tracta és, i no es tracta d'estigmatitzar ningú, però també...
Que tant de bo, però vull dir que es pot donar...
Que en un col·legi sàpiguin qui és, home, és que, bueno... Ho sap normal.
No. Que precisament, senyor alcalde, perdoni, precisament no és el qui l'ha portat, no és qui l'ha portat.
Clar, però això no ha sortit ni de Salut, ni de la paeria, ni ningú. Clar, això és com si un surt al carrer i diu que ho té. Però si jo no vols que t'hi digui. Nosaltres el que sí que necessitem és, en aquells casos que sigui un incompliment flagrant, que ens puguin demanar ajuda. Com, per exemple, com pot ser això? Això pot ser, per exemple, quan algú no pugui fer el confinament dins el lloc on viu. Per què? Perquè són massa gent, perquè els altres, per exemple, són un grup que a vegades aquests que venen de fora, que venen, viu molta gent i tots estan treballant i en tens un, els altres surten negatius, però tu amb aquell l'has de poder, entre cometes, donar-li un altre lloc. De fet, durant tot aquest temps hem tingut, per sort, Balaguer, com que no té aquestes necessitats des d'aquest punt de vista, la gent viu en molt més bones condicions del que són els temporers del Baix Segre, però, per exemple, al Baix Segre, aquí teníem, doncs, jo perquè estic a totes les reunions del Procicat, teníem un sarpat, diguem-ne, d'habitatges, ja sigui a l'Hotel Ibis, ja sigui a la Manreana, ja sigui a diversos llocs, per poder fer el confinament amb seguretat, amb el benentès que aquella persona, les condicions de vida amb la que està, no hi eren. Per tant, aquests espais seguiran existint i, per tant, nosaltres, si hem de buscar que algú ha de poder estar en millors condicions per poder fer el seu confinament, clar, si no ho saps, no pots actuar. Per tant, és evident que com aquesta i com molt altres informacions que tenim a nivell de la paeria de la ciutat, clar, aquí hi ha un secret absolut. Si us hi fixeu, ho hem parlat moltes vegades aquí, en molts casos, vosaltres, per exemple, tampoc heu dit quin nom de l'empresa, si està... O sigui, aquí hem de parlar del genèric, entre cometes, i quan hi ha un cas, evidentment, flagrant, haurem d'entrar, només faltaria, no? Però sí que és cert que en condicions normals hi ha tots els requisits legals i per això nosaltres necessitem tindre, per aquesta part, un conveni amb el Departament de Salut que ens permeti, quan ells ens ho demanin, i si ens ho demanen és que passi alguna cosa greu, passi alguna cosa greu. Doncs clar, sí que és cert, i ho sabem, i aquí hi ha dos drets que entre ells trontollen, però que moltes vegades els dos alhora, vale? Els dos alhora al 100% no podran ser. Per què? Doncs perquè si tu una persona saps que té doncs, una malaltia determinada, que és molt contagiosa, etc, i seguís anant al carrer i seguís fent les seves coses, clar, tu en certa manera, què preval més? La salut de tothom o la llibertat personal? Clar, això faríem filosofia molt, molt llarga, estaríem molt temps discutint sobre què ha de prevaldre sobre tal. Hi hauria gent, ara, per exemple, en època de pandèmia, amb la por que té molta gent, que et diria, no, la salut, tanqueu-los. Hi ha gent que ens diuen, hi ha un que no sé què, jo sé que ho té. No sé ni si ho sap, però... Perquè no va la policia i el tanque, això està passant ara.
És el que li estic dient jo, però això li estic comentant, el que li estic comentant.
Això ho solucionaria, perquè si nosaltres sabem que hi ha alguna persona, evidentment que s'ha de fer de forma delicada, s'ha de fer de mil maneres, primer amb els educadors socials, etc etc, d'anar al dia a dir que ha de ser conscient que... Per què? Perquè hi ha gent que diu, no, però si jo no tinc sintomatologia. Bueno, no tinc sintomatologia no vol dir que no siguis una bomba amb cama pel fet de ser portador del virus. Per tant, tots han de prendre aquest respecte sobre quan te diuen que t'has de confinar, t'has de confinar. Per tant, estem parlant de la minoria minoritària, val? Que quan els diuen que s'han de confinar pel seu bé i pel de tothom, s'hi neguen, per entendre's. Clar, estem parlant ja clar, en principi, si tothom fóssim com haurem de ser, no hi hauria policies, però no hi hauria delictes, evidentment. Però per què tens policies? Com? Perquè és que hi ha delictes, hi ha incompliments, hi ha gent que fa roi, hi ha gent que tira la brossa fora d'hora, o sigui, hi ha moltes problemàtiques que necessites tenir unes reglamentacions. Per tant, nosaltres necessitem tenir les eines per poder-ho fer. En tot cas, jo el que l'instaria és que vegués, diguem-ne, com va evolucionant, si hi ha qualsevol detecció per part seu o de qui sigui, de que alguna part trontolla, serem els primers que prenem les mesures que siguin, però això s'ha de fer com se fa habitualment amb tots els temes de serveis socials i tal, sense la més mínima propaganda, per entendre'ns. Això es fa, diguem-ne, des de la més estricta professionalitat per part dels tècnics de la casa, diguem-ne, i no van a dir una cosa o una altra. Però sí que és cert, per exemple, que el tema d'habitatge ens podem trobar amb la necessitat o bé de derivar una persona amb algun servei que a Balaguer tenim algun lloc previst, però tot i això, per les dificultats que hi havia de tota l'alimentació i tal, ho van voler centralitzar al nord del Segrià perquè servigués per totes les zones, tot i que la Manreana estava més aviat a les Garrigues, però bueno, també servia, i per altra banda ens podem trobar que haguem de necessitar doncs, algun pis que tinguem a disposició doncs, que puntualment pugui estar 15 dies amb una persona a la qual ja li portarem el menjar, etcètera, etcètera, perquè no poden fer el confinament a casa. Però, clar, no ho podem saber per l'aire del cel, ho hem de saber per un circuit que és el que intenta regular això. D'acord?
Sí, és correcte tot això que diu, que dels serveis socials. El que passa és que aquí, el que és l'annex, que diu l'objecte i finalitat de l'encàrrec del tractament, diu que el tractament consisteix en l'accés a dades corresponents a persones que tinguin el seu domicili al municipi, que està bé, per facilitar el seguiment de pacients i coneixement de cadenes de contacte, que és on anava jo. Vull dir, vostè ha parlat molt bé de lo que serien els serveis socials, d'atenció, però és que al final també hi ha d'haver un responsable per aquestes coses des de l'Ajuntament, entenc jo. Llavors, qui serà aquesta persona? Qui tindrà aquesta figura pel seguiment de la gent que ha estat en contacte amb la persona que se li ha pogut detectar o no, bueno, detectar el Covid o que sigui asimptomàtic o no? Qui farà aquesta gestió? Jo entenc dels serveis socials, però en aquest aspecte que ha dit vostè, però és que aquí, ja l'he dit, el protocol està parlant del que li acabo de llegir ara.
Sí.
Aleshores, qui la farà aquesta tasca a l'Ajuntament?
Una professional. Una persona professional.
Val, la tenim aquí a l'Ajuntament?
Sí.
Quin càrrec té, en principi?
Bueno, està treballant al Departament d'Acció Social.
Però sobre el tema de salut i coses d'aquestes, té alguna formació? O...
A veure, sobre salut, com pot suposar, nosaltres a dins de la paeria no tenim gent. Per tant, s'entén que ha de tenir una formació més aviat àmplia de serveis socials, més que no pas una formació de salut específicament, perquè nosaltres, per exemple, de salut, el màxim que tenim és a hores l'infermera que hi ha a dalt al final quan hi ha obert allò. No tenim ningú més. La formació de salut no és necessària, diguem-ne, a nivell del...
Que parle de seguiment de contagis i de contactes. Vull dir, en principi...
Ah, però per això, sí, home, per un seguiment de contactes, tu no fas de metge, tu no necessites un epidemiòleg a l'Ajuntament de Balaguer per fer aquestes tasques, des d'una persona amb formació social i desvetllada i amb...
Si fa seguiment de contactes, si té alguna sintomologia o una altra, llavors has de saber o has de... Bueno, no ho sé.
No, això fa el cap. Això fa el cap.
Ja, però és que representa que això, al firmar el protocol, ho porta a terme l'Ajuntament.
No, home, però tu localitzes les cadenes de contacte i fas que aquelles persones s'hi fiquin en contacte amb el cap. Nosaltres no farem proves mèdiques, no valorarà ningú de l'Ajuntament si una persona té una sintomatologia o li ficarà el bastonet al nas. O sigui, nosaltres la part que fem és la localitzar...
Llavors, lo de la comissió de seguiment, el responsable serà...
Serà una
persona que diu vostè que tenen. No el sento, perdó.
Serà una persona que està treballant en acció social. Això ho acabarem ara amb el Kevin, que serà una persona d'acció social. Senyor García, he vist que té la mà aixecada?
Sí, bona nit a tothom. Nosaltres volem dir que votarem a favor i que nosaltres pensem que, donada la situació excepcional que estem vivint, nosaltres donem tot el suport a les institucions i als organismes públics perquè puguin tenir mesures i eines per poder lluitar contra aquesta pandèmia de la millor manera possible. Per tant, nosaltres creiem que efectivament hi ha o hi pot haver algun conflicte de drets fonamentals, però ara el que prime és la salut col·lectiva i, per tant, nosaltres votem a favor.
Molt bé, gràcies. Per tant, entenc que tots els vots són favorables, senyor secretari.
Aprovat per 16 vots a favor, que és la unanimitat dels assistents.
Molt bé, gràcies. Passem al punt següent. Aquí entenc que es fa reconeixement, no, senyor secretari? Es fa reconeixement.
Sí, només prendre coneixement.
Només ho cito, no hi ha votació i passem al punt següent, no? Val, que és expedient 1193, que es prendre coneixement de la renúncia del senyor Juan Antonio Nieto Riquelme al càrrec de regidor de l'Ajuntament de Balaguer. Val, ja n'estàvem al corrent, ens havien fet, ell personalment ens va fer les notificacions a tots, per tant, li desitgem el millor i esperem a que s'incorpori el nou company del grup socialista. Llavors passarem al punt següent, que és el punt número 9, que és l'expedient 1228, que és l'aprovació del reconeixement social de crèdit número 9-2020 de l'Ajuntament de Balaguer. En aquest cas, aquest sí que puja molt, aquest puja 112.393,15. I bàsicament hi ha dos paquets, un que és l'enfeinat i un altre que és el treball i formació. Justifico. Abans, aquestes coses havien estat pressupostades amb partides de manteniment. Manteniment és capítol 2, això quan prorrogues hi ha diners, sempre. Val? Perquè es prorroga el que tenies pressupostat l'any passat i fins que no m'has esgotat hi ha diners. Al ficar tot això al capítol 6, el problema és que fins que no has tingut el pressupost no tens com enfrontar. Què fa a dia d'avui l'Enfeinat? Què fa el treball i formació? Doncs l'Enfeinat són els que estan fent les voreres, en aquest cas estan fent la vorera del Noguera Pallaresa, val? Que van fer a la part que donàvem el Cadí i ara anem tirant cap al carrer Sant Cris. I, per altra banda, treball i formació són els que estan fent l'arranjament de les dues cases que hi ha al carrer Cadena, que s'estan acabant, ja hi ha hagut molta feina. Sabeu que una estava només per arranjar, però l'altra no tenia ni estructura i al final vam optar per fer-la perquè encara era més car reforçar les parets mitjaneres per aguantar les dues cases. Per tant, vam creure oportú fer l'esforç de tirar endavant. Això ha fet que durant els 9 mesos que portem d'any doncs hi ha hagut molta despesa del capítol 6, doncs que no teníem, no és que no tinguéssim pressupostada, perquè el pressupost hi és, però arribava sense que hi hagués crèdit, perquè a dia d'avui això ho estem passant tot pel 6 i el 6 no va prorrogat. Per tant, bàsicament amb aquest rec nou hi ha aquestes dues partides grans. Bueno, no són dues partides, és un serpat de factures de cada partida, perquè és cada tipus de material, hi ha molts proveïdors, etcètera, etcètera, doncs si fixeu, o bé hi fiquem feina, tu hi fiquem carrer cadena. D'acord? Alguna pregunta sobre el tema? Senyor Ricard?
Sí. Nosaltres, tant amb aquest com el següent rec, votarem en contra pels mateixos motius, més que res per l'informe d'intervenció. No estem en contra dels dos plans de treball que han feinat i l'altre que ha comentat vostè, alcalde, sinó una mica és un vot negatiu en quant a la gestió que està fent aquest govern econòmicament a l'Ajuntament de Balaguer. L'informe d'intervenció, un dels requisits bàsics generals és que existeixi crèdit pressupostari, en aquest cas no n'hi ha, i el mateix informe diu que l'incompliment inclou el supòs establert en els articles 216, procedeix suspensió de la tramitació de l'expedient fins que desmeien les incidències. No es pot justificar amb que no teníem pressupost, que estava el capítol 6, Nosaltres entenem de que un ajuntament que té majoria absoluta del mateix color ha de tindre un pressupost al primer trimestre de l'any. Si vostès haguessin tingut un pressupost al primer trimestre de l'any, no haguessin tingut aquest problema, ho haguessin pogut ficar al capítol 6, haguessin pogut disposar dels diners i no haguessin tingut de fer aquest rec.
Molt bé. Senyor Colea?
Sí, una miqueta reblant tot això que està dient el senyor Ricard, vull dir que ja ho hem comentat abans, que és molt greu no tindre pressupost, crec que comporta aquestes coses, però és que vull rectificar una miqueta el senyor Ricard, el pressupost no s'ha de tindre el primer trimestre, el pressupost s'ha de tindre abans del 31 de desembre. Ja s'ha de començar a confeccionar en aquestes èpoques el de l'Olímpic i després s'ha de fer ja el pressupost municipal. Que va dir que l'Ajuntament de Balaguer sembla que tenim un vici que és passar sempre a l'any següent. El 2020 s'ha de fer el 2021, vull dir que no s'ha de fer el 2021. Però bueno, el nostre vot, ja ho he dit abans, serà que no, amb aquest i el següent també, per recordar-ho.
Molt bé. Bé, només una petita precisió, deixant a part que entenc perfectament que com a oposició poden no estar d'acord amb la gestió, etcètera, etcètera, l'aprovació del REC és el que permet que es paguin les factures. No, només com a...
Senyor alcalde, no s'està votant perquè no paguin les factures.
Però si fossin, no es pagarien.
No, no s'està votant
no es pagarien, contra no, les factures. No es pagarien.
S'està votant contra la gestió del que s'està fent sí, no l'equip de govern amb el pressupost. No a més, el senyor Ricard ho ha dit molt clar. Diu, tenen majoria absoluta, que no tenen que pactar ningú.
No portem a votació la gestió, portem a votació el reconeixement social de crèdit número 9.
L'acció política, cadascú decidís com la fa, senyor alcalde.
El problema.
Nosaltres, aquí, en aquest moment, no sé si el senyor Ricard dirà el mateix, però estem fent política. I nosaltres el que estem fent és qüestionar com se'ns està portant. I a més, no li ha de vindre de nou, perquè nosaltres, ja des d'inici, amb els recs, quan érem d'aquesta mena,
sí.
Hi havia crèdit des de l'inici, que estem a l'Ajuntament, sempre els hi han votat en contra precisament per aquestes coses.
No, sí, ja ho sé. Senyor Ricard?
Sí, és evident que el REC, si no s'aprova, comporta el no pagament de les factures. Vostès aquí tenen majoria absoluta per les bones i per les dolentes. Si ens vol retreure que si no votéssim a favor... No, deixem acabar i després me diu, no passa res, jo l'he escoltat, escolti'm vostè. Vostè ens diu de que si no s'aprovés no es pagarien les factures, d'acord? Si estiguéssim segurament en una altra situació, també el pressupost es portaria d'una altra manera, hi ha moltes coses que serien completament diferents. Ja li hem dit que no estem en contra ni molt menys dels dos plans que vostès han tirat endavant per l'ocupació de la gent, però que sí que el que no podem votar a favor, i més quan hi ha l'informe d'intervenció, que diu el que diu, que, no, que s'hauria de fer la suspensió de la tramitació, és votar-li a favor. I més quan la gestió econòmica, ja li van dir, quan van parlar els pressupostos, que entenem que no és una bona gestió.
No, això ho ha dit moltes vegades. Senyor Carles. Joan? Joan, has demanat la paraula? Has d'activar el micròfon. No et sentim, Joan. Teòricament, no sé si tens el mateix... Ara estàs actiu. No et sentim, Joan, almenys jo no el sento. El sentiu vosaltres? Vale. No et sentim, Joan.
No sé si és tema de micro o què passa.
Sí, perquè ara sembla que el té actiu, no? A veure, dius alguna cosa? No, no se sent, És estrany perquè abans de connectar-nos havíem parlat amb ell, no? S'havia sentit el micro. No, no, no. Veiem que obres i tanques la boca, però no ho sentim, eh?
I sortir i tornar a entrar?
Què em sentiu?
Ara sí, Joan, ara et sentim.
Sí, vale, vale. No, no. Només volia dir que, a veure, està bé fer oposició qui n'hagi de fer i qui en pugui fer. Però li recordo ara, a veure, m'ha fet gràcia perquè està dient senyor Guifré de portar els pressupostos a primers d'any, vale, em sembla molt bé. Però vostè va estar en un govern municipal que va portar els pressupostos el 28 de desembre. Llavors, no ho sé, hi ha d'altres maneres de criticar, vull dir, sempre hi ha l'hemeroteca i sempre un, quan ha estat a govern, ha deixat rastre. Llavors, no ho sé, hi ha mil maneres de criticar, però crec que no és la correcta, perquè vostè va portar el pressupost, bueno, jo crec que ningú l'ha portat mai tan tard a l'Ajuntament, per això us ho dic. Vull dir, fer un altre tipus d'oposició.
A veure, senyor Pla, sembla que vostè escolti el que vol escoltar. Tenim clar que nosaltres diguem el que diguem és fer mala oposició, estem a l'oposició i ho exagerem tot. Això ja ho tenim clar, que és la seva opinió i critiquem més a l'oposició que a l'equip de govern. Però pensi una cosa i del que he dit al principi, un equip de govern que té majoria absoluta del mateix color. Nosaltres no teníem majoria del mateix color, ni molt menys ni a govern. Vale? O sigui, són dues coses diferents. Que vam portar un pressupost tard? Evidentment, ni vam ser perfectes ni molt menys. D'acord? Però jo aquí el que he dit, ja ho he dit des del principi, un equip de govern que té majoria absoluta del mateix color.
El problema hi ha. Em porta un pressupost.
Doncs passem a votació. Parlaves de la proposta d'aprovació. Vots en contra? Secretari?
Aprovat per 12 vots a favor dels grups d'Esquerra, Grup Socialista i Balaguer, sí, i 4 vots en contra dels grups de Junts per Balaguer i la CUP.
Molt bé, gràcies. Passem al punt següent, que és el punt número 10, que l'expedient 1232, aprovació i reconeixement social de crèdit número 6-2020 d'Olímpic, en aquest cas puja uns 1.853,80. Si algú vol afegir alguna cosa, ho donem per explicat, perquè al punt anterior ja han dit el sentit d'aquest vot. Doncs passem a votació. Vots favorables? Vots en contra?
Sí. Aprovat per 12 vots a favor dels grups d'Esquerra, Grup Socialista i Balaguer, sí, i 4 vots en contra dels grups de Junts per Balaguer i la CUP.
Molt bé, gràcies. Tenim una persona més, un participant. No sé si és la Lorena, que ha sortit i ha desaparegut. Ja no sé nom.
Jo intento entrar perquè no sé per què se veu fosca la càmera.
Vale, vale. Ara et dius participant, que tenim fitxada, va.
Us estem oferint en directe el ple de la paeria de Balaguer.
Que és l'expedient 1242, que és l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit de pressupost de l'Ajuntament de Balaguer de l'any 2020, el número 10. En aquest cas, el que es tracta, hi ha 76.000 euros que fem de baixa de partides incorporades, d'obres ja liquidades o de sobrants que hi ha, i van a dotar inversions pressupostades per poder fer front diem-hi als pagaments. Per tant, és una modificació de crèdit de capítol 6 i per això passem per aprovació de ple. Alguna pregunta sobre el tema? Senyor Correa?
Sí, aquests sobrants d'inversions són del 2018.
N'hi ha de diferents.
Bueno, jo pel que he llegit...
Sí, majoritàriament sí, però algun no ha sobrat fins ara que va...
Ah, perquè no s'ha pogut fer l'obra o el que sigui, no?
Sí.
Bueno, una miqueta el que diem abans, de fer els pressupostos quan no toqui, fer-los tard, fer-los malament. Bueno, malament no ho dic, ja no ho diré tant, però bueno, fer-los tard, com van ser els del 2018, que es van fer efectius al novembre, i els del 2000... Ai, perdó, a l'octubre es van aprovar, i els del 2019 al novembre, no? Així és difícil portar a terme uns pressupostos i treballar amb pressupostos prorrogats i després passen aquestes coses. Aleshores, nosaltres aquí ens abstindrem, no? Una miqueta més, encara que els hi sàpigui o no els hi agradi, per motius polítics...
No, no és que m'agradi, només explicava, com ara, diguem-ne, podria explicar que a l'hora de la veritat han acabat sobrant els diners quan hi ha hagut la finalització de les obres. No, no és que hi hagi mala gestió i per això no es pugui recuperar el del 18. El que passa és que eren partides que estaven pressupostades amb el, a pagar, diguem-ne, amb el préstec bancari del 18 i, per tant, representen, hem d'anar segur a inversions i, per tant, has de fer modificacions de crèdit per garantir que aquells diners no vagin, diguem-ne, al romanent on podien acabar finançant capítol 1, capítol 2, capítol 4. Per tant, el que hem de fer...
Sí, aquí la qüestió, senyor alcalde, és la de sempre, fer-los tard. Vull dir, els pressupostos s'han de provar quan toquen. Si no els aproves quan toquen, doncs tenim aquests problemes. Però, bueno, no hi donem més tons perquè ja...
Sí, sí, no hi té res a veure, però entenc perfectament l'explicació. Senyor García?
Sí, en aquest punt nosaltres ens abstindrem més que res per ser coherents, perquè quan es van portar els pressupostos a aprovació, nosaltres ens vam abstenir precisament perquè... En el capítol d'obres no estàvem totalment d'acord, per tant, aquest és precisament un punt que, tot i que és normal, perquè ja moure diners d'una partida cap a una altra o d'una obra cap a una altra, com que no estàvem d'acord en general, doncs ens sembla més coherent abstenir-nos.
Molt bé. Doncs, si no hi ha més paraula, passem a votació. Vots favorables a l'aprovació de la modificació de crèdit? Vots en contra? Abstencions? Senyor secretari?
Doncs s'aprova per 10 a favor dels grups d'Esquerra i Balaguer ara sí i 6 abstencions. Grups de Junts per Balaguer, Grup Socialista i la CUP.
No.
Molt bé, gràcies.
No. M'he abstingut.
No. Jo no m'he fixat, perdó.
M'he abstingut.
Ah, sí, però és que... M'he abstingut. La mà... La cara. Perquè si no, no veig.
M'he abstingut. Vale. M'he abstingut.
Val, perfecte.
D'acord. Llavors, la votació queda així. 9 vots a favor del grup d'Esquerra, aprovat per 9 vots a favor del grup d'Esquerra i 7 abstencions dels grups de Junts per Balaguer, Grup Socialista, la CUP i Balaguer, sí.
Molt bé, gràcies. Passem al punt 12, que és l'últim dels ordinaris, que és expedient 1250, moció per declarar el municipi territori lliure de paradisos fiscals, presentada pel grup municipal de la CUP, llegit el senyor Colea.
Sí, com bé hem dit, moció per declarar el municipi de territori lliure de paradisos fiscals. Els paradisos fiscals provoquen disfuncions a tot el món, amb un greu cost tant a nivell global com a nivell local. El seu ús s'ha disparat en les últimes dècades. En 2014, la inversió mundial en paradisos fiscals ja era 4 vegades superior que en 2001, creixent el doble de ràpid que l'economia mundial en aquest període. La inversió internacional cap als paradisos fiscals creix any rere any a un ritme més gran que no ho fa l'economia productiva. Les xifres parlen per si soles. Els diners que han viatjat a aquests territoris s'han incrementat al voltant d'un 45% entre 2008 i 2016, més del doble del creixement de l'economia mundial. Mentre la meitat del comerç mundial passa ja per paradís fiscal, la seva utilització, gairebé generalitzada per multinacionals de tot el món, genera una discriminació econòmica per a les petites i mitjanes empreses que no poden i o no volen fer ús d'ells. Els paradisos fiscals, amb zones que es caracteritzen per una baixa o nula tributació, a més de per un elevat nivell d'opacitat i d'un marc legislatiu que permet la creació d'empreses sense necessitat de que hagin de desenvolupar una activitat econòmica real, els impactes socials que es deriven són elevats. L'evasió i la il·lusió fiscal a través de paradisos fiscals redueixen considerablement la recaptació pública, per la qual cosa és més difícil finançar la despesa dels serveis socials. Així mateix, el seu secretisme facilita també el blanqueig de capitals, la corrupció, el finançament del crim organitzat, màfies i grups terroristes, l'encobriment de tràfic d'armes i altres activitats contràries als drets humans i al bé comú. Les greus conseqüències que comporten els paradisos fiscals han fet que diferents actors internacionals, tal com el G7, el G20, l'OCDE, la Unió Europea, estiguin prenent mesures per obligar a un major control sobre la seva utilització per part de les grans empreses per eludir o evadir impostos. En aquest sentit, la reforma del sistema fiscal internacional, liderada per l'OCDE, sota el mandat del G20, ha reconegut, entre altres mesures, la necessitat d'incrementar la transparència en la informació que aporten les grans empreses, fent obligatori que les multinacionals presentin un llistat on figuren totes les filials que tenen cadascun dels països en els quals operen, així com les seves dades d'activitat econòmica i pagament d'impostos en cadascun d'aquests països. Informe país per país o country by country reporting. Els ajuntaments poden exercir un paper fonamental en la reducció de l'impacte de paradisos fiscals per contrarrestar la falta de voluntat política de les institucions internacionals i els diferents governs. Aquest serà un pas fonamental per anteposar les necessitats de la ciutadania als interessos de les grans corporacions. És una autèntica contradicció que amb els impostos que paguen els propis ciutadans es premiïn a empreses que tenen un comportament fiscal poc responsable, a través de la contractació pública, en lloc d'invertir en la millora de les condicions de la vida de la ciutadania. Els ajuntaments poden exercir un major control sobre els concursos públics locals perquè aquests es donin en condicions de lliure competència i no de dúmping fiscal, i vetllar pel manteniment dels recursos públics per la reducció de la desigualtat. A Catalunya es perden 16.000 milions d'euros anualment degut a un frau fiscal empresarial per via dels paradisos fiscals. Per aquests motius, sol·licitem al ple de l'Ajuntament l'aprovació dels següents acords. Primer, declarar el municipi territori lliure de paradisos fiscals i comprometent-se a donar els passos necessaris per assegurar que els concursos públics afavoreixin a les empreses que tenen conductes fiscals responsables en detriment d'empreses que utilitzen els paradisos fiscals per evadir o eludir impostos. Segon, estudiar, detectar i activar els mecanismes necessaris per impedir que resultin contractades empreses que tinguin la seva seu social en paradisos fiscals o societats que formin part de la matriu, amb una presència dominant en paradisos fiscals, sense estar relacionades amb l'activitat principal del grup. Tercer, comprometre'ns a prendre les mesures de transparència següents. Fer públic el compromís d'aquesta moció a la ciutadania del municipi, a les diferents associacions de municipis, a la Conselleria d'Economia i Hisenda i al Govern de la Generalitat. Treballar perquè aquests compromisos es tradueixin en la tramitació de les disposicions legals necessàries per la seva articulació. Incorporar en els plecs de la contractació pública municipal una clàusula específica per evitar la contractació d'empreses que tributen o utilitzen paradisos fiscals, ja sigui directe o indirectament, mitjançant societats filials controlades per la matriu. No sé si m'ha escoltat algú, però he acabat, eh?
T'escoltem, t'escoltem.
Alcalde, el micro.
Perdó. Senyor García?
Bueno, nosaltres no sé si podem votar a favor per la següent raó, perquè entenc que és una mesura bastant dràstica i no crec, o no sé si tindríem la capacitat o la informació suficient perquè aquest tipus de mesures siguin realment efectives o raonables, en el sentit que igual prenem determinacions basant-nos en una informació que no és del tot certa. Vull dir, no crec que l'Ajuntament tingui capacitat per reunir informació d'aquest estil, que em sembla que és informació econòmica d'alt nivell i que correspon sobretot a la policia. Si algú està evadint impostos o no ho tinc massa clar, per tant, tot i que és molt desitjable, efectivament, que els impostos de la ciutadania i que fan el seu consum dia a dia es mantinguin en el país per poder revertir en tot tipus d'actuacions socials, jo crec que aquí és més prudent. No veig jo que tinguem la capacitat aquesta de prendre aquestes mesures i, per tant, preferim abstenir-nos.
El senyor Colea, entenc que és rèplica.
Sí, sí. Bé, a veure, mesura dràstica. Quan el que estan fent moltes empreses, i precisament, per exemple, per fer un exemple, perquè això són informes d'Oxfam i Intermón, vull dir que són organismes que treballen i tenen gent que es dediquen amb això. T'està dient que l'IBEX 35 l'any 2018 tenen 805 filials a paradisos fiscals amb més de 13 milions d'euros desviats i que això perjudica a el que seria el cobrament d'impostos, que d'aquests 13.000 euros en podrien recaptar 3.000 i pico milions d'euros amb impostos que servirien per destinar a ensenyament, a sanitat i moltes coses més. A veure, mesura dràstica, cap ni una. Aquí el patètic és que hi hagi empreses que tinguin els mecanismes i la capacitat per fer el que nosaltres estem dient que no s'ha de fer, no? I penso que és una cosa prou raonable. A més, d'informes n'hi ha 50.000 de fundacions, d'entitats. Vull dir que, a veure, no és tan complicat. No és tan complicat i, a més, són coses que són dades que estan... Vostè les pot buscar per tot arreu, les pot trobar. I em sembla que hem de ser una mica, jo no sé, ara diríem, més conseqüents, perquè al final ens queixem de que, a veure, una petita i mitjana empresa estan pagant el que els toca d'impostos. En canvi, les grans multinacionals no ho estan pagant. Llavors, qui estem perjudicats? La ciutadania. Doncs, si no, ells tenen mecanismes per fer-ho. Perquè a vegades triangulen empreses. Agafen una empresa que té beneficis amb una altra que té pèrdues i així fan circular tot per no tributar, no? O, per exemple, Google a Espanya tributava a Irlanda. Llavors, hem de ficar tot el que sigui possible per evitar tota aquesta il·lusió o fiscal cap a paradisos fiscals, no? Aleshores, jo em sembla que és coherent i hi ha mecanismes per poder implementar això. El que passa és que potser hem de ser prou valents i mirar-nos les coses d'una altra manera, perquè al final els perjudicats som nosaltres, eh? I s'estan beneficiant qui no s'hauria de beneficiar, perquè els beneficis que tenen aquestes empreses són extraordinaris. I els diners que van als paradisos fiscals, estem parlant de 7 bilions de dòlars, eh? Vull dir que no és poca... A més, no estem parlant multinacionals solament, sinó grans fortunes, no? Em sembla que potser valdria la pena recapacitar amb aquest aspecte, no?
Mercat?
Sí, nosaltres votarem a favor, estem completament d'acord. Ens agradaria que això no fos una moció que es quedi en paper mullat o que es quedi allà al calaix. I el que sí que... No sé si seria possible demanar... Perquè sí que potser estem una mica en la línia del grup socialista, de veure com se pot aplicar i com se pot articular tot això per tirar-ho endavant. No sé si podríem que el secretari i la senyora interventora ens poguessin fer un informe de com se pot aplicar aquesta moció i a partir d'aquí anar-ho treballant. No sé si és possible o no és possible.
Senyor Pla? Joan?
Però és possible o no és possible?
Bueno, si sí, per la meva part, jo estic d'acord amb el senyor Colea, estic totalment d'acord amb la moció i, a més, aquest tipus d'empreses generalment s'emporten, moltes que estan al sector de la construcció, s'emporten les grans obres públiques i després el que fan és subcontractar-ho molt més barat amb d'altres empreses, vull dir que sempre juguen amb aquest joc. I jo crec que estic totalment d'acord i bé, i d'aquesta manera evitaríem potser molta competència que la gent pogués optar aquest tipus d'obres una mica més grans i si no, sempre s'ho emporten els mateixos. I a última hora és el que diu ell, tots aquests calés tot va a paradisos fiscals, ho tenen muntat a d'altres llocs, doncs, com per exemple, jo què sé... Zara, per exemple, Inditex tributa a Irlanda, això no hi tributa molt poc. Vull dir, no estic d'acord amb aquest sistema d'aquestes empreses. Ells no paguen res, a última hora un treballador en plena crisi doncs, va tributar molt. La gent que va mantindre la feina després de la crisi de construcció van pagar moltíssim. Se'ls va retindre molt més d'IRPF, les nòmines i tot. I a última hora aquesta gent se freguen les mans i quan ve les crisis, a més, quan més calés fan... Més inverteixen. Per què? Perquè compren barat, doncs en plan voltó i ja està. Simplement estic completament d'acord amb la moció.
Molt bé, gràcies, senyor García. Si em permet, conteste després perquè potser la reflexió que faig li pot ser útil. El tema és, nosaltres vam parlar d'això ja en secretaria vam estar mirant la llei de contractes de l'Estat espanyol, la llei de contractes catalana, etcètera, etcètera, i clar, a dia d'avui no teníem manera d'implementar això. Ja sabeu que tenim el costum de no votar mocions que no es puguin dur a la pràctica. Per això, justament al començament, en la proposta que li havia fet el senyor Colea era que en comptes d'agafar el compromís d'incorporar els plecs de contractació pública municipal una clàusula específica, etcètera, etcètera, que a dia d'avui no seria legal perquè no ens empare cap de les lleis de contractació pública, per tant, ens ho podrien impugnar, estaríem fent una tasca no correcta administrativament, donat que el punt anterior diu treballar perquè aquests compromisos estadueixen la tramitació de disposicions legals necessàries per a la seva articulació, afegir-hi, i un cop aprovades, incorporant els plecs, això. El que volia dir, que és el que havíem parlat amb el Josep Maria, és a dir, no agafar el compromís d'incorporar-les anteriorment, perquè realment no, a dia d'avui no les podríem fer des d'un punt de vista legal, els contractes que faríem no serien legals, i el que li havia proposat el senyor Colea, que ara demana la paraula, però en principi al seu moment ho havia trobat bé, era que un cop aprovades les disposicions que han de canviar per permetre poder fer aquesta separació entre uns i altres, incorporar els plecs, i el compromís d'incorporar-ho, però quan puguem, si en PIC ens ho permetin, nosaltres incorporem. Anteriorment tinc aquí un sarpat de lleis i coses, i l'informe de secretaria, com sempre que hi ha una moció, li passem per saber, diguem-ne, si a part de la part política, evidentment, si per la part legal, diguem-ne, això té recorregut. En tot cas, el Josep Maria Alcolea, si té una precisió, i si no, li passo al Carlos, que havia demanat la paraula anteriorment.
Sí, només la precisió és que és de ficar un termini. Hauríem de ficar un termini perquè no quedi això a perpetuar.
Ah, però el termini és quan la llei ens ho permeti. Per tant, el que hem de treballar tots és perquè tots els nostres partits, a nivell del Parlament o a nivell de l'Estat, modifiquen la norma. Si no modifiquen la llei de contactes del sector públic, a dia d'avui estaríem aprovant una moció molt bonica, però que si no, o sigui, quan jo escriuré aquesta moció, allà, aquest apartat, el senyor secretari em dirà que aquest apartat no és legal.
No podem... Una pregunta al senyor secretari. Quan això ja es podria tramitar, aquest articulat, amb un termini més o menys...
No, però l'articulat no és de l'Ajuntament, eh? L'articulat no és de l'Ajuntament. Qui ha de canviar les lleis és l'Estat o la Generalitat. Això és una... Diguem-ne, aquí el que tinc és la llei de contractes del sector públic i la llei catalana de contractació, que són les que... diguem-ne, mos han basat que és amb les que fem els plecs de clàusules, etcètera, etcètera. Per tant, no sé, el senyor secretari, si vol acabar de complementar, però la idea una miqueta és o aconseguim, en certa manera, que un òrgan superior ho permeti, o farem unes bases que seran absolutament, diguem-ne, impugnables per qualsevol, i per tant no acabarem tirant endavant projectes de la ciutat perquè hi haurà una base que m'ho la tombaran perquè serà il·legal. No sé, senyor secretari, és el que he entès jo de les converses que hem anat tenint respecte a poder ficar una norma que no està prevista en cap de les lleis de contractació pública a dia d'avui.
Sí, bé, la llei de contractes el que estableix són dues limitacions en aquest sentit, no? Que una empresa estigui incursa en prohibició per contractar, i el fet d'estar incursa en prohibició per contractar, hi ha una sèrie de causes, entre les quals és estar condemnat per sentència ferma per malversació, per delictes contra la hisenda pública, etc. La segona causa és no trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social. Per tant, el marge que tenim ara mateix són aquestes. No podem limitar una participació d'una empresa que no estigui incursa en una prohibició per contractar o bé que no estigui al corrent de la seguretat social ni d'Hisenda. Què succeeix? Que a la Unió Europea, en principi, no hi ha paraïsos fiscals, no? Perquè són requisits per ser membre de la Unió Europea, no tindre la condició de paraís fiscal. Totes aquelles empreses que siguin de fora de la Unió Europea, que vulguin contractar amb un poder adjudicador de la Unió Europea, en aquest cas l'Ajuntament Olímpic, el que hauria de fer l'Ajuntament és tramitar una espècie de consulta a través de l'ambaixada, consulats, etc., amb l'altre país per comprovar si l'altre país permet a les empreses espanyoles treballar i contractar amb les autoritats d'aquell país, no? O sigui, garantir que hi ha una reciprocitat. Si els de fora poden vindre a contractar aquí, veure si els poder ser adjudicados de la Unió Europea poden anar a contractar allí. Això és el que et marca la llei ara mateix, és el camp de xoc que tenim ara mateix amb la llei. Concretar qüestions de paraïsos fiscals, doncs, havia de ser la normativa que s'actualitzés i que establís alguna prohibició més concreta en aquest sentit.
Senyor Colea?
Sí, senyor secretari. M'ha semblat, no l'he acabat d'entendre perquè se sent una mica entretallat, almenys a mi m'arriba així. M'ha dit que a Europa no hi ha paradisos fiscals?
No.
És que no ho he entès, eh?
Sí, sí, t'ha dit que tal com està el Tractat de la Unió Europea no hi pot haver paradisos fiscals a Europa.
Ja, però és que n'hi ha.
A veure, una cosa és que en algun país hagin baixat l'impost...
Luxemburg, Irlanda...
Irlanda va baixar els tipus, però no està considerat paradís fiscal.
Ja, perquè s'ho han manegat, però bueno.
Bueno,
vale,
no. Ja. Escolta, Madrid ara vol baixar l'IRPF.
Sí, sí, no, això és
bumbi. M'has cobrat de Madrid, vale. A sobre vol baixar l'IRPF.
Sí, clar, sí.
I dius, a veure, quan juguem a les garres aquestes, clar, és que...
Una altra pregunta, senyor secretari. Els plecs de condicions, si pot establir segons quines particularitats, no?
Sí, estan previstes.
Sempre que siguin d'acord amb el principi de jerarquia normativa, sempre que siguin d'acord amb la normativa superior, sí.
Me sap greu, senyor García, l'he tallat perquè em semblava que era pertinent el que discutíem anteriorment de cara al que vostè havia dit per si canviava, diguem, el sentit del vot o considerava que amb aquesta previsió ja era diferent.
No, efectivament, jo estic d'acord amb tot el que ha dit vostè i nosaltres estem totalment d'acord amb l'esperit de la moció, però no veig que tinguem capacitat legal per articular aquest tipus de mesures a l'Ajuntament i ens podríem ficar en un bon embolic perquè podríem intentar fer concursos il·legals i, per tant, jo estic, no veig que tinguem capacitat de defensar en realitat aquest tipus de mesures. Per tant, crec que és millor per nosaltres abstenir.
De totes maneres, el que li dic, la precisió seria que en principi ho intentaríem aprovar en comptes d'incorporar els plecs, o sigui, agafar el compromís que quan la normativa ho permeti, automàticament l'incorporem.
Sí, en aquest cas sí, clar.
Val. Senyor Ricard?
Sí, veient que ja havíem consultat el secretari, doncs nosaltres també estaríem d'acord amb una proposta que fa Esquerra de fer aquesta petita modificació a la moció.
D'acord. Llavors, entendríem, senyor Colea, que vostè que és la que la presenta, que seria per unanimitat, perquè no canviem l'esperit, simplement a la part en què començaríem a prendre les mesures anteriorment a que la legislació ens ho permetés, hauríem de, en tot cas, treballar tots nosaltres, pot ser un compromís ja de tots els partits, de dir, escolta, doncs apretem perquè hi hagi una normativa que ens permeti fer això i en pic i sigui, és el compromís de que la paella de Balaguer de seguida ficarà aquesta condició als seus plecs.
Conformament.
Correcte. Doncs entenc, senyor secretari, que on s'aprovaria la moció per unanimitat amb aquesta modificació.
És a dir, introduint el tercer guió, sí, les paraules un cop aprovades, coma, incorporar en els plecs, etcètera.
Sí.
Llavors, aprovat per 16 vots a favor, que és la unanimitat dels assistents.
Molt bé, gràcies. Punt 13 són assumptes d'urgència. En aquest cas no en tenim. Passem a les activitats de control. El punt 14 es dona compte dels decrets d'alcaldia del número 776, el número 977. Alguna pregunta sobre decrets? No veig cap mà alçada. Passarem al punt següent, que és el punt 15, que són precs i preguntes. Algun prec, alguna pregunta? Senyor Colea?
Sí, són diverses coses. Començo. Si de cas, si pot, com que són diferents temes, pot ser que els vagi contestant, si li sembla bé, un darrere l'altre. No esperar l'últim que ho hagi llegit tot. L'Àngel Guimerà, com saben vostès, estic al Consell Escolar i llavors allí s'ha manifestat que tenen una sèrie de necessitats, com és una que tenen, han dit que adequar pel tema de la pandèmia, han dit que adequar un pati més, que és per a un centre el que seria un camionet que pot entrar per allí per el que és darrere el col·le, que et dona al gimnàs, la porta aquella gran, la portalada gran, que és per entrar trastres grossos, i llavors diuen que allà s'ha de desbrossar una mica el que és el pati, perquè diu que hi ha herbes i que ho van comentar el que seria a l'Ajuntament i que en principi no han tingut una resposta adequada. Continua amb aquest tema de l'Àngel Guimerà. També tenen el problema amb la calefacció del gimnàs, que diu que no sé si al final no funciona, necessita una calefacció, i no sé si realment la poden reparar, no la poden reparar, o com ho tenen, perquè el tècnic al seu moment és com si hi hagués dificultats per tirar-la endavant, no? La seva reparació. I llavors una altra cosa que és sobre el personal de neteja, perquè es veu el personal de neteja, hi ha dues persones que fan 5 hores a la tarda, però ara pel tema aquest també de desinfectar, n'hi ha una que fa 2 hores al matí. I aleshores es troben amb el problema de que a la tarda, com que els hi manquen 2 hores, perquè són 2 persones, serien 10 hores, els hi falta aquestes 2 hores del matí, que per una de les, bueno, per una persona es fa l'activitat de desinfectar, o clar, representa que no tenen prou temps per fer la neteja del col·le. És una mica la qüestió que ens han plantejat.
Molt bé. Tres coses. La primera, amb el tema d'esbrossar, jo he vist la Laura, que també feia una cara de que no ens havia vist bé.
Si ho ha... Perdó, no l'he entès.
Del tema esbrossar no sí. Ens ha arribat. Si ho han dit amb un treballador concret de dir algun dia ens ha de vindre a esbrossar, no ho fico en dubte. Però nosaltres, com a paeria, no hem rebut cap petició d'anar a esbrossar cap accés de l'Àngel Guimerà, tot i que hem estat en contacte, evidentment, amb tots els centres per tots aquests dies per veure com anava l'entrada, la sortida i totes les coses que havíem de comunicar. Jo m'ho apunto i, en tot cas, el que sí que pot ser, no diré que no, és que ho hagués comentat puntualment amb un treballador, el qual devia pensar, doncs, quan ens ho diguin ja hi anirem, però no com si fos una petició. Nosaltres, la Laura, perquè veig amb la cara, no ha rebut cap petició i jo personalment tampoc l'he rebuda, malgrat haver parlat amb la directora més d'una vegada durant aquests dies. Amb la calefacció al gimnàs és cert que tenim un problema, també és cert que tenim un cert marge, de moment les calefaccions no estan obertes, com podeu suposar, per tant estem sobre el tema, s'intentava fer d'una certa manera i ara caldrà més temps d'hivern per poder solucionar, però no evidentment s'arreglarà la calefacció, però bueno, hi havia aquesta mica de marge fins que es necessiti, i més en un gimnàs on en principi al fer activitat física la calefacció és més aviat no passar fred que no passar estar calent, eh? I respecte a la neteja, nosaltres vam activar a tots els centres la neteja. En el cas d'aquí de l'Àngel Guimerà, nosaltres vam afegir una hora de neteja i estem pendents d'una possible segona hora de neteja que comprendria això. Com els vam dir a tots, això és una cosa nova, el passar la gent, una gent al matí i començar els altres abans al migdia per poder fer neteja de 10 a quarts d'una i després a la tarda, abans de les 3 ja hi ha algú, comença a netejar les parts comunes, etc. Però tot i així, clar, queden menys hores a final de dia per fer tota la totalitat. I vam dir, vosaltres aneu dient les necessitats que pugueu tindre, nosaltres en principi ho hem calculat així. De fet, ja dic que és un dels col·legis que va haver un augment de neteja, en aquest cas un augment d'hora, i estem pendent d'una cosa de demà per fer aquesta segona hora d'augment, que seria la que intentaríem complementar. Evidentment, que és el que vam dir, si després al cap de mitja setmana, una setmana, seguim veient que hi ha una mancança perquè en algun dels centres no s'acaba d'arribar a la totalitat de la neteja que es necessita, doncs anirem ficant més hores en funció de què veiem que la necessitat sigui aquesta. Per tant, és un col·legi que amb aquest canvi vam fer una hora més i hi ha una altra segona hora que, ja dic, en funció de com vagi demà, segurament a partir de llums ja hi serà. Per tant, tindran 2 hores més de les que tenien el curs passat i també podria ser que, malgrat tot, com que s'ha netejat tot més a fons, etc., no n'hi hagués prou i, per tant, doncs, evidentment, si s'augmenta més, s'augmentarà.
Val. Una pregunta al senyor Guifé. Vostès tenen algun preco pregunta per avui?
Té la mà aixecada.
Sí, no, ho dic perquè volia traure sí. El monument del Franco. No sé si, com que ho va traure un del seu partit, no sé si ho teníem
previst. No. Digui, tranquil.
No, doncs això. A veure com tenim lo de recuperar aquell monument que hi havia a la plaça Mercadal, que hi ha hagut molta polèmica aquest estiu, el monument franquista. A veure quina postura o què volen plantejar.
Vigili amb els adjectius que ja està prenent partit. A veure, el tema està en que nosaltres vam saber de l'existència, diguem-ne, del Genaro Iglesias a través de quan vam agafar i vam fer aquell homenatge i restitució del bus de Manuel Marín, que és l'enginyer que va fer la primera estació automatitzada telefònica de Balaguer, que està a la plaça Manuel Marín, que si algú no la coneix és on hi ha correus. Val? Via això, a la fitxa, i investigant sobre l'autor, ens vam trobar que era l'autor de l'estàtua que ha vingut al mig de la plaça, estàtua que, evidentment, no va inaugurar Franco perquè no estava feta, i ell va inaugurar una mena d'esbós sobre allò, l'estàtua en si encara no estava feta, i via tota la informació que vam trobar, si recordeu, un dia, en una entrevista que em va fer, em sembla que és el Josep Blanc, que és un periodista balaguer que treballa a La Vanguardia, va sortir a tema aquesta visió diferent que podia haver de les coses en funció de les informacions que se tenien. Via això, la Universitat Autònoma de Barcelona va trobar molt interessant el cas i ens va proposar que el pavelló català de la Bienal de Venècia pugui exposar com a peça central l'estàtua aquesta com a explicadora dels mites, etcètera, etcètera, i com les coses canviaven. I, per tant, representa que se'n va anar fins a Venècia i va tornar de Venècia. Un cop va tornar aquí, vam estar parlant amb l'equip de govern, a la part de cultura, etcètera, etcètera, amb el museu, tal i qual, i vam decidir crear una comissió que està treballant, no s'ha fet res més que preguntar, agafar un grup d'especialistes de camps diferents, del camp de l'art, del camp de la història, del camp, diguem-ne, del patrimoni, del camp de l'arquitectura, etcètera, etcètera, perquè ens poguessin fer una proposta, una valoració de si podia ser o no pertinent, tenint en compte tot el que sabia de nou, de fer alguna cosa, diguem-ne, amb l'estàtua, amb el benentès, que no és una estàtua des del punt de vista franquista, si després segueixes tota la història, l'artista era un represaliat republicà que justament havia de viure 150 quilòmetres de Barcelona, per això visquia a Balaguer, i a més hi ha molta simbologia dins de la pròpia estàtua que en certa manera l'artista va intentar colar, per entendre'ns el règim, des del fet del genoll que té a terra i moltes altres coses, no? I, per tant, representa que aquesta és la proposta, que si no es va presentar ni s'ha començat cap moviment, va ser, diguem-ne, perquè justament hi ha una comissió a la qual deixem treballar, o volíem deixar treballar amb total tranquil·litat, perquè tingués la llibertat de proposar-nos o dir-nos quines possibles solucions hi hauria. El que és cert és que fa un cert temps hi va haver una persona concreta que ens va fer un tuit, diguem-ne, que diu una cosa, i jo, en certa manera, li vaig contestar: home, no diguis això, informa't bé. Després va fer un article que va sortir a Tele Balaguer, que és sobre la qual tothom ha anat opinant, evidentment, sense buscar la més mínima informació, que és el costum de passar en aquest país, per entendre'ns, i, per tant, jo el que us pregaria, en certa manera, és que esperem, en tot cas, que la comissió faci, diguem-ne, la seva feina. Després nosaltres ja ho reunirem a tots, us explicarem tota aquesta part d'història, la relació que hi ha, el que es pot fer, el que no es pot fer, i en funció d'això podem decidir, i després ja decidirem o bé conjuntament o bé per majories, això ja dependrà, jo preferiria que fos per unanimitat, evidentment, en aquests casos, a veure què és el que se n'ha de fer, però ni és una restitució d'una estàtua franquista, ni és, diguem-ne, cap cosa de les que han anat sortint, diguem-ne, pels mitjans de comunicació durant aquests mesos, no? Jo ja us heu fixat, no hi he entrat perquè, en principi, la idea que teníem, i per això no ho volíem publicitar, era que la comissió pogués treballar amb tota la llibertat del món. No, diguem-ne, dins de que ara un diu això a l'altre, sinó que ells, diguem-ne, poguessin valorar des d'un punt de vista tècnic, científic, històric, val? Si era pertinent o no aprofitar aquella estàtua o la tornem a ficar a l'armari i d'aquí 100 anys algú ja se torna a trobar, per entendre's. Per tant, la situació és aquesta. Hi ha una comissió creada que està fent les seves deliberacions i que en principi ens haurà de fer una proposta a la qual, diguem-ne, evidentment passarem a informació dels grups per si es troba pertinent o no. Pot ser que s'hagi de fer molta pedagogia si s'acaba decidint que sí, perquè s'entén que hi ha una percepció per part de la ciutadania, vagi per endavant, que si hagués sigut el primer alcalde després del franquisme, com va ser Gregori Gallego, hagués estat l'estàtua, normalment. Vull dir, amb el que sabia llavors, qualsevol demòcrata el primer que havia de fer és traure-la i tot vaig signar perquè traguessin el monument de Tortosa i vam traure totes les plaques franquistes que hi havia a Balaguer i la simbologia la vam esborrar. Per tant, amb això sí que no som susceptibles de cap dubte, però sí que és cert que enteníem que aquest cas, un cop coneguda tota la història, tenia unes peculiaritats que no crec que hi hagi cap problema en que quan la comissió hagi acabat ens puguem reunir els diversos grups amb la comissió i ens puguin explicar com ho veuen i què és el que ells proposen.
Si no tinc mal entès, aquesta comissió es va reunir per primera vegada al mes de maig-juny I pel que ens ha arribat a Natres, i és com Natres ho veiem, no creiem que s'hagi recuperat un monument franquista, perquè realment és un monument franquista, el que sí entendríem que això
no vol dir un espai,
estigués en un espai museejat, amb que, com podria ser el Valle de los Caídos, que dius aquí pues, la repressió franquista, no sé com ho podem ficar, no? La repressió franquista ha portat de que els represaliats de la Guerra Civil van fer aquest monument, no sé què, no sé quantos, però monument, o aquest edifici, ho diem i com pugui. Tret d'aquest espai, bueno, ara no ho debatrem, perquè també haurem d'esperar si aquesta comissió trau les seves conclusions, però que m'ha arribat a mi, estan parlant més d'espai museïsat que no pas de ficar aquest moviment, encara que hi hagi una història, una anècdota, que diuen que els hi va intentar colar, però em sembla que això, una persona que no vol col·laborar amb el règim no fa una estàtua, una persona que està contra el règim no fa segons quines actuacions, s'hi nega i realment...
Sí, problema, vostè era molt jove, en època franquista, abstinguis d'opinar sobre què faria o què no faria, perquè a l'hora de la veritat moltíssima gent, per no dir la immensa majoria d'aquest país, va viure com va poder el franquisme i si mira el llibre l'antifranquisme a la Noguera, se n'adonarà que gent que es mobilitzés amb l'antifranquisme no està en contacte amb el dit d'una mà.
Això, senyor alcalde, també ens hi trobem ara, que hi ha gent que també per la repressió s'està quedant a casa i hi ha gent que està d'allò. A veure, hi havia la gent que lluitava contra el franquisme i hi ha gent, la majoria de la gent, pel que fos, no lluitava. Però això no quita l'altre. Però, bueno, esperem a la comissió aquesta i ja ens informarà. Sí,
no, que no prejutgin, és a dir, nosaltres no hem volgut ni imposar res ni res, simplement, justament, teníem el dubte de si un cop sapiguda tota aquesta part d'història, aquest monument, diguem-ne, podia ser, evidentment no, restituït al mig de la plaça, només faltaria, però sí amb una explicació justament de memòria històrica. Per tant, no es tracta d'agafar un monument i fer-lo bonic, per entendre's. Es tracta d'explicar memòria històrica. Per tant, ha de ser una part que justament el que ha de vindre és explicar realment que hi havia repressió, que hi havia mil coses d'aquestes. A més, hi ha una altra anècdota, que és que l'Ajuntament de Balaguer d'aleshores, la placa que tenia preparada era en castellà, que ja podria ser d'altra manera, a los caídos por la guerra, i va arribar una comunicació del govern militar de Lleida dient que no, a los caídos por Dios y por España. Per tant, ja... moltes coses a explicar per entendre'n i, per tant, el dia que tinguem totes aquestes informacions doncs ens podem reunir amb la comissió, que ens facin les explicacions i després cadascú, evidentment, lliurement poden prendre les seves determinacions. Però si no n'hem fet ni propaganda ni hem fet res, justament és perquè enteníem que la comissió havia tingut la llibertat de proposar el que a ella ben bé li semblés des del punt de vista global, vull dir, històric...
No, jo no dic ara que hagués sortit tot aquest tema, sinó que ha sortit a l'estiu, ha sortit i com una forma espontània i hi ha hagut aquest debat i només volíem saber això. Jo, per mi, ho dono per acabat, me sembla que hi ha gent que vol parlar sobre aquest tema...
És sobre el mateix tema, voleu... O
sí, és sobre el mateix tema.
Breument, sí.
Pues fem per ordre com fem habitualment, senyor García...
Sí, no, nosaltres només dic que efectivament celebrem que hi hagi una comissió tècnica d'historiadors que puguin reconstruir la història de l'estàtua i que nosaltres pensem que, sigui com sigui, l'estàtua forma part de la història de la ciutat i que crec que nosaltres estaríem a favor de recuperar-la en el seu context històric en el Museu de la Comarca, per exemple.
Senyor Ricard?
Sí, aquesta comissió està formada per només a nivell d'aquí Balaguer, de gent d'aquí Balaguer, de gent treballadors o hi ha gent de...
No, hi ha algú de l'Ajuntament, evidentment, però hi ha directors de museus, director de Museu de Lleida, o sigui, hi ha gent diversa, o sigui que majoritàriament són gent de Balaguer, treballadors, arquitectes, o sigui, s'ha buscat una interdisciplinar des del punt de vista, perquè moltes vegades també de cara a l'espai públic doncs representa que no només has de tenir en compte el que pot pensar algú des d'un punt de vista patrimonial o des d'un punt de vista històric, sinó que també hi ha el punt de vista urbanístic, no? De si se li dona importància o no importància. O sigui, volíem aquesta visió molt, molt global. Per tant, de la casa hi ha dues persones, val? Una, bueno, hi ha l'arquitecte director del museu, però tenim altres directors de museu, etcètera, etcètera. És a dir, hi ha gent diversa, diguem-ne, que formen part amb la idea que volíem que fossin, diguem-ne, molt interdisciplinar per veure si realment la interpretació que ells en feien. Nosaltres, evidentment, com podeu suposar, a nosaltres em va sobtar les primeres informacions perquè tots a Balaguer i la majoria de la gent que encara no en tingui prou informacions entendrà que tots enteníem que era una estàtua franquista, evidentment. I, per tant, la primera informació, com a mi em diuen del museu, hòstia, tu, que estem descobrint un punt molt, molt curiós. I després amb el cavaller, que el cavaller coneixia el Genaro, ens va començar a explicar temes personals i coses que havien passat i el que havia intentat dir amb això i el que havia intentat dir amb allò. O, per exemple, també un detallet com amb el cas de l'estàtua de Manuel Marín, també hi ha una solapa que no està doblegada. Clar, ara, ja sé, sempre podem dir que contra el franquisme s'havia d'oposar ningú, tothom, evidentment, però la gent també havia de viure. Per tant, no jutjaré jo ara si el Genaro havia o no havia de participar, perquè si no, potser no menjava. Per tant, vull dir, això dir que a vegades siguem curosos, perquè a l'hora de la veritat, el 99% de la societat balaguerina no va ser antifranquista. En el 99 me quedo cura, el 99,7, per entendre'ns. Si no, només cal veure, i mira que Balaguer era una ciutat mobilitzada, perquè durant el franquisme a Balaguer es va crear comissions obreres, es va crear convergències, es van crear coses de tota la província, es van crear justament a la ciutat de Balaguer. Però tot i això, quan vas a buscar els noms, clar, els que estaven al PSUC també estaven a l'Ateneu, els que estaven a l'excursionisme també estaven a... O sigui, al final... El llibre aquell, en 25, us fotem la noguera en l'aire. Vull dir que, per això, dic, vigilem a veure tots que tenen anat, perquè la societat és molt complexa i quan vius en moments així, i, bueno, el senyor Arnau Torrent, té la paraula.
Sí, no, més que res perquè formo part d'aquesta comissió, també, i a mi m'agradaria que, evidentment, el tema de l'estàtua és molt llaminer i quan en parlem tendim a anar a blancs i negres, quan jo crec que hi ha molts matisos de grisos que haurem de tindre en compte al seu moment. Però el tema de l'estàtua no hauria de tapar el que sí que és voluntat d'aquest equip de govern, que és que a Balaguer hi hagi un espai de memòria. Això em sembla que tots estarem d'acord i, si no, ja en parlarem les vegades que faci falta. Aquest és el gran titular que hauria de sortir quan desfilem aquest tema de l'estàtua, que treballem perquè hi hagi un gran espai de memòria. Si després l'estàtua hi ha de ser, no hi ha de ser, ha d'estar al carrer, ha d'estar en una part interior. Això ja ho veurem com ho fem i la mateixa comissió ens anirà guiant en quina és la millor resposta que es pot donar a aquest tema. Però el titular és aquest, que treballem perquè Balaguer tingui un gran espai de memòria que jo crec que ja fem molts anys tard.
Les preguntes del senyor Cola estan acabades perquè suposo que el senyor Guifén tenia unes que ja... Torna a aixecar la mà, així me'n recordo. El senyor Cola?
Sí, continuo. El pressupost sortia a l'estudi de la relació de llocs de treball, perquè ficar estudi. Aquest estudi, que bàsicament, què és? Ja per implementar o per seria com una mena de dir auditoria laboral o una coseta d'aquestes?
No, és una relació de llocs de treball amb una valoració de llocs de treball.
O sigui, ja seria per tindre l'estructura, no per modificar ni per veure què es pot treure ni què es pot deixar de treure.
No, es comença a fer la relació de treball i, posteriorment, la valoració de llocs de treball.
Val. Aleshores, a veure, últimament, bueno, ens hem trobat amb diversos ciutadans que ens estan presentant una sèrie de queixes i començaré per la primera, no? Estan parlant del pont de Sant Miquel. Jo ja sé que el pont de Sant Miquel tenim, ja sabem, que està pendent encara de potser el traspàs de Diputació, que l'Ajuntament intenta...
Carreteres.
A carreteres, que intenta l'Ajuntament que el torni la carretera aquesta, el carrer Urgell, i el pont el torni en condicions. Però, clar, la gent diu és que el pont està amb clots. No sé si es podria fer una actuació o no. I venint
Demà es farà.
Val, perfecte. Aleshores, venint amb aquest tema, també el que seria el carrer Joan Maragall, el baixador aquell que dona al carrer Ponent, on hi ha la rotonda, allí també s'estan fent uns clots bastant importants i, no sé, allí baixant el cotxe o pujant, a vegades te pots quedar allí a tocar el morro o tocar el terra, no? I també mirar a veure si ho poguéssim ficar fil a l'agulla, no?
Demà s'ha d'anar a fer taps, diguem-ne.
Partejar.
Sí, i per tant, aprofitaré per passar-los i per si no ho teníem previst, que també passin pel... pel...
No, ja, perdó, ja, ho teníem previst, això que comenta el senyor Colea.
Ja hi ha, no?
Sí, sí.
Vale.
Perfecte. Doncs un problema més que tindrem a comentar. Aleshores, sobre el tema de seguretat vial, també ens han comentat de que els passos de vianants, i jo he estat mirant una miqueta per tot arreu, a veure, que estan quasi bé despintats, si no hi ha del tot, no? I, a veure, he passat pel passeig, he passat de l'estació, pel carrer Noguera Pallaresa, pel carrer Urgell, i n'hi ha molts que estan o perduts o quasi bé perduts. I també el que és el camí escolar, de dalt a aquí al carrer dels Herals, els passos de cebra sí que és per culpa de quan hi ha temporals, que arrossega la pintura, però em sembla que, a veure, i més passant canalla, s'hauria de tindre en compte de pintar-los i repintar-los, no? Si convé. I sobre el mateix camí escolar, comentar de que tocant el col·legi, hi ha la separació entre el col·legi, la carretera de Castelló, i després ja comença el camí escolar, perquè d'una manera, després el pas de cebra, allí hi ha una part que també quan plou baixa molta el que és pedra, no? Molta graveta. Llavors, no sé si allí hi ha un perill de que la gent pugui patinar i caure, més aviat perquè passessin un moment determinat la brigada i el poguessin netejar. I després també un pas de cebra que crec que és important és el que dona el grup Balmes i la piscina del Secà, que allí és un lloc que moltes vegades la gent no va com hauria d'anar i aquell pas de cebra tampoc no està gaire pintat. Vull dir, és una cosa, a veure si podem ficar...
Sí, respecte al que comentava el camí escolar, el problema que tenim amb alguna part del camí escolar és que les aigües que venen de,
sí,
la,
no, ja ho sé, ja ho sé,
de la part alta van arrossegant, no? Llavors, en algun lloc, doncs, queda una mica tapat. Respecte al...
No, tapat no, esborrat, senyor alcalde, esborrat.
Sí, els passos vianants... Sí que és cert que vam fer una actuació molt, molt, molt ambiciosa, però la veritat és que no ha acabat donant els resultats esperats. Vull dir, vam fer, semblava que tot el material que s'havia fet anar, anar bé, etcètera, etcètera. No sé per quina qüestió va ser, però per poc temps que fa que estan pintats aquests passos, la veritat és que se'ns han esborrat de forma molt, 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 molt més ràpida de lo previst. Per tant, haurem de mirar si el material utilitzat o si la tècnica utilitzada, perquè realment... Si recordeu, fa escassament un any i mig que se'n van pintar moltíssims i, en canvi, aquests mateixos que estaven pintats de no fa tant, per entendre'ns, en alguns casos estan en pitjors condicions que alguns que fa molt més temps que no havien ni tan sols repassat, no? Per tant, haurem de fer una altra passada, diguem-ne, per terminar. Ho tenim previst a la partida de seguretat viària. El que passa és que aquí, clar, hem de jugar entre quan ho podíem fer més o menys nosaltres, amb el qual, evidentment, ets molt efectiu a nivell econòmic, o això quan ho has de contactar a nivell de fora, clar, te surt a prop d'or, per entendre'ns. Per tant, estem allò buscant una solució que sigui el més econòmica possible per les arques, diguem-ne, de la paeria, però que pugui solucionar, que sí que és cert que hi ha alguns que estan, que a dia d'avui estan molt apagats.
Un altre tema és sobre els agossos que passen pel carrer de Vall, suposo que d'altres espais, que els orins que es pixen per allí a les arcades, i llavors també, bueno, pues hi ha la queixa per a veure si es pot fer alguna actuació o no amb aquest aspecte.
Sí, bueno, amb el tema dels gossos, evidentment, a part de concentrar els orins que no ho facin, nosaltres ho hem posposat perquè no volíem que ens coincidigués amb el tema de l'habitatge. Per tant, el dia 1 començarà la consulta pública prèvia de l'ordenança d'animals i una de les coses que hi ha previstes que hi hagi és l'obligació de portar una botelleta amb aigua i unes botetes de lleixiu i haver-ho de tirar i prohibir, en aquest cas, que els gossos vagin passejant per la part dels edificis quan van pel carrer. Sí que és cert que amb el tema del carrer de Vall és molt difícil perquè pels dos costats que puguis passar o van a la paret o van a l'arcada, però si en aquest cas algun dels gossos, tot i que la gent més conscienciada va estirant fins que arribem a un lloc on sí que es pot, diguem-ne, el gos fer les seves necessitats sense cap dificultat, doncs que sigui obligatori i sigui multable, diguem-ne, simplement el fet de no portar la botelleta d'aigua.
Bé, el que també ens han comentat és que la tanca del camp de futbol, que delimita el camp de futbol, que està, vull dir, està caient tot el que és la pintura, llavors que dona, i més, siguent l'entrada de Balaguer, dona molt mal efecte, i la gent tant de Balaguer com els de l'equip contrari, si ara es poden desplaçar, doncs veuen una paret, una tanca que està molt malmesa, no?
Llavors, també això veure... que se confien, diuen, sí. Una merda de camp i després els guanyem.
No, però això no és tampoc, senyor alcalde, que em sembla que una mica...
La tanca val a dir que no hi ha un problema estructural, hi ha un problema de que ha caigut la part, diguem-ne, que es va fer d'arrebossat i la pintura, ho hem estat mirant, fins i tot hem estat valorant la possibilitat de canviar, diguem-ne, el material que estava fet. Estem mirant què és el que s'hi ha de fer, però entenc que és estrictament un problema estètic, però és un tema que estem dins dels que estem treballant.
Ara em circunscriré més cap a el que és aquí la part del CK. A veure, aquí dalt del CK hi ha sobretot el que és la Serra Vicenta i un tros de carrer, el Joan Miró, que ens trobem que està ficat el que és la vorera, el que seria la marca de la vorera, ara no sé com es diu, se suposa que m'ho diran a la millor el senyor Torres o vostè mateix, però en canvi el que és la pavimentació de la vorera no està feta. Aleshores, quin problema hi ha? Que allí hi ha terra i a més de terra creixen matolls que són importants, llavors tu no pots passar, vull dir, no és herbeta, són matolls, i tu has de passar per fora de la vorera, no pots anar per la vorera encara que sigui de terra, però és que damunt, depèn quins llocs, hi ha molta brossa, s'ha deixat, vull dir, no es passa a recollir el que allí s'acumula de brossa, no? I això seria el que és la Serra Vicenta i el que són Joan Miró. No sé si hi havia un abans el tema de l'asfaltat de les voreres, anar a càrrec del que tenia la parcel·la davant, o no sé com anar, perquè n'hi ha unes que estan fetes, les altres no, però bueno, és un problema perquè no pots anar per un toque, que és la vorera, no?
I va haver una mena d'acords a la seva època, em sembla que llavors hi havia el senyor Aguilar d'alcalde, en què, en certa manera, quan algú construïa, podia triar si feia la vorera, si feia no sé què, i això fa que hi hagi aquesta mena d'escacs en què hi ha vorera feta, vorera no feta, vorera feta, vorera no feta. Aquí, que en tot cas, que és un tema recurrent i que aquests dies a les xarxes, quan nosaltres hem començat a moure els pressupostos participatius, hi ha hagut gent que ha dit fer les voreres del CK, que caldrà mirar, diguem-ne, en quant a si realment al seu moment es van urbanitzar, per entendre'ns. Perquè sabeu que una cosa és fer una vorera, si fem una vorera, per exemple, d'un lloc on ja està urbanitzat, com estem fent ara al Noguera Pallaresa, no es passen quotes, i si és un carrer que encara s'ha d'urbanitzar...
No, estan urbanitzats aquests, estan urbanitzats, el que passa que...
No, es van urbanitzar al seu moment.
Bueno, la marca de bueno, aquella mena de totxo que delimita el que és la vorera i la calçada, allò està ficat.
Sí, sí, evidentment, però no està urbanitzat com no està urbanitzat el carrer Sant Pere Màrtir.
Vale, diu per això, però allí està asfaltat i està... El carrer està asfaltat,
No està urbanitzat el carrer Cervantes. O no, o sigui, hi ha carrers que poden tindre una mica de vorera, poden tindre paviment, però una cosa és que estiguin urbanitzats. Urbanitzats és passar tots els serveis, es tindreu tot. Per tant, amb alguns d'aquests caldria mirar si al seu moment es van o no es van urbanitzar. No està que només anar a fer una vorera.
És que em penso que allò tot, perquè allà hi ha gent que hi viu i té les clavegueres, té la llum i té tot.
I a Sant Pere Màrtir hi viu gent i al Cervantes hi viu gent. Però si a nosaltres ara, si fa 30 anys, diguem-ne, se permetia viure a la gent, com ara no es permetria, diguem-ne, amb una cosa nova, sense haver tingut urbanitzat el carrer, doncs te'ls heredes a posteriori. Per tant, aquí, en tot cas, que hem vist que estem començant a mirar perquè hem vist que hi havia moltes peticions sobre el tema. De fet, ja fa temps, perquè ja saps que els nens anaven a Nadal, per tant, molts veïns diuen, si com us veniu a arreglar, tal i qual, caldrà mirar si realment els expedients corresponents a aquests carrers havien estat urbanitzats.
La idea seria que almenys es fes el desbròs de les voreres aquestes, perquè no és normal que tu no puguis circular per la vorera encara que sigui...
Ja ho entenc perfectament, però sap perfectament que Bústia Ciutadana Balaguer està pensada per això i a part hi ha molts altres mecanismes. Per tant,
quan... A veure, senyor alcalde, si tu...
Que ho digui, no cal...
Si com a regidor et coneixen i et comenten les coses, doncs el que normal és que ho traslladis. A veure, no ens enfadem ara perquè la ciutadania no vinguin a veure en altres, que ja ho va dir l'altra vegada, que sembla que li sàpigui greu, no li ha de sàpigui greu. Hem d'arreglar la ciutat entre tots.
Evidentment, jo simplement li dic que com a regidor la gent a vostè el coneix i li diu, i com que vostè és regidor i sap que hi ha l'aplicatiu, li pot dir, fas bé de dir-m'ho, però xiquet, utilitza això i no serà només quan me beguis, i ja està. Llavors tindrem tot un mecanisme més professionalitzat, diguem-ne, de saber els llocs...
Veure, on... Jo puc dir que hi ha aquest mecanisme, però el que no li faré, no li diré mai a un ciutadà de Balaguer és que no em vingui a mi a dir el que li convingui.
No t'ho he dit, això, Josep Maria, jo no t'ho he dit, això. Jo he dit que li donis a conèixer que hi ha moltes vies perquè pot ser que durant uns dies no et begui i tingui una necessitat, perquè sàpigui que amb bústia ciutadana pot fer qualsevol mena d'aquests tràmits. Simplement dir això, que fem la promoció entre tots.
La qüestió és que tinguem, prenguem nota i puguem donar solucions.
No, no,
ja, per acabar, ja per acabar, senyor alcalde, per acabar, el tema de la rotonda del Secà, que és una entrada de Balaguer, que està, a veure, allò és, està deixadíssim. No sé si allò es podria ajardinar una miqueta, no? I després, no sé si tenen constància de que hi ha una farola a punt de caure allí al grup Balmes. No sé si li han donat un cop amb el cotxe, i està superinclinada a punt de caure. No sé si tenen...
En quin carrer, aquest fanal?
A davant dels edificis del grup Balmes.
Sí, però...
A la plaça aquella. A la plaça.
Al París, per entendre'ns.
Al costat del Pere.
Vale. Bueno, passem.
Vale. I de moment...
No ho hagués vist? Vale.
Ja està. I lo de la rotonda, a veure si la poden endreçar una miqueta. Perquè, a veure, hi ha pobles que entres allà i veus unes rotondes molt guapes, molt endreçades, i aquí sembla que quedi lluny de tot arreu, però la gent entra al secà i aleshores seria interessant de poder endreçar també. Que dona una bona imatge de Balaguer tindre les coses endreçades.
Evidentment, però que dir clar que no em consideren mai que el secà sigui lluny d'enlloc.
Perdó?
No, que no em consideren mai que el secà sigui lluny d'enlloc. Vull dir, és Balaguer i punt.
Home, a veure, caminant queda una mica lluny, però bueno, sí.
No, però ho ha dit d'una manera com vulguem dir que és lluny. No, no és lluny, és Balaguer, punt.
Sí, sí.
Senyor Guifré?
Sí. A veure, diversos temes. Ara, bueno, la piscina coberta ara s'ha tornat a cobrir la cúpula, per dir-ho d'alguna manera. Saber com està el tema de filtracions d'aigua, perquè l'altre dia va ploure i ens van dir que realment continuaven havent goteres i no eren goteres petites, sinó que eren importants saber si, com està el tema.
A mi no m'havia arribat que hi hagués goteres una altra vegada. En tot cas, consultaré el tècnic.
Me diuen que goteres arreglades, m'ho ha dit fa un rato el Beto.
Vale.
Arreglades, ja, vale.
Quan una cosa la soluciona molt ràpid ja no m'arriba.
No, perfecte, perfecte, millor. Millor que estigui arreglat. Després, ens van comentar el tema de l'ajuda que va treure l'Ajuntament pel tema del coronavirus per autònoms i petites empreses, sí. Que no es va gastar tot el capítol, que només se va gastar dels 70.000 euros, si no recordo malament.
No, però bé... no s'ha acabat, eh?
No, però les sol·licituds sí que es van acabar. O sigui, amb un màxim s'arribarà amb un màxim...
Hem d'esperar, sí, però hem d'esperar que se resolguin. No sabem quan...
No, no li dic que ja s'hagi acabat de resoldre tot. La pregunta és, amb els diners que s'obrin, tenen pensat treure una segona convocatòria o no?
Ja vam dir que ho reuniríem amb la comissió, com vam fer l'altra vegada, i faríem una proposta. Però primer volem saber què queda. Pensa que hi havia alguns que no complien amb algun prerequisit, per tant, van quedar fora, per tant, no perquè s'haguessin presentat. Per dir una cosa, per valor de 80.000, vol dir que en sobraran 20. Pot ser que en sobrin molts més. Per tant, hem d'esperar, perquè ara trauríem i després ens tornaria a aparèixer una altra quantitat.
No, vull dir, no ens referíem a treure-ho ja, sinó sí, que hi hagi la intenció de tornar a treure una altra ajuda amb els diners que s'obrin. Sobre, a vegades, places que treu el propi Ajuntament, que o la gent se'n dona compte tard o se'n... No arriba temps a presentar-se perquè, bueno, se presenten on s'ha de presentar. No diem que no es presenti on no es presenti, però el que sí que demanaríem és que si es pot fer des del propi Ajuntament sobre les seves xarxes socials, quan se tregui una plaça de treballadors de l'Ajuntament, si es pot publicitar a través de les xarxes de la mateixa paeria perquè la gent pugui arribar a més gent i que tothom que es vulgui presentar realment se pugui presentar.
Això es pot fer. De totes maneres, jo, tothom que me ve per temes laborals, sempre dic que tingui el costum d'entrar al tauló d'anuncis de la part d'ocupació un cop per setmana, perquè no només trobarà, perquè entenc que qui vol no és que vulgui treballar a l'Ajuntament, sinó que vol treballar. Doncs allí trobarà totes les feines que hi ha, diguem-ne, que a més pengem totes les sol·licituds per part de les empreses. És un lloc on recomanem, diguem-ne, que hi puguin entrar, si més no, un cop per setmana. De fet, podem mirar de que quan surti, doncs, algun tuit o alguna cosa dient que surt. Que sí. Concreta, de totes maneres, pensem que són bastants dies, i i t'asseguro que si mirem ara, per exemple, l'última que ha sortit, que em sembla que és la consergeria, vull dir, no se n'ha enterat poca gent.
No, no, que sí, que potser la consergeria se n'ha enterat molta gent, però potser d'altres que no arriben tant.
Se n'ha presentat moltíssims, moltíssims, moltíssimes persones.
Vale, després, sí, ens ha arribat també bastantes queixes sobre el tema de les basures, els contenedors, sobretot el tema dels voluminosos. Sabem que estan treballant, han fet campanyes informant sobre els dies que es pot deixar els voluminosos als contenedors. Saber si hi ha hagut una millora a partir des que es va fer la campanya sobre el tema de voluminosos, si no, si hi ha previst algun tipus d'actuació més.
Sí, aquí el problema és enganxar-los. Malauradament, es veu que ningú mai té ulls a la cara per veure. Són una quantitat de material que dius impossible que ningú hagi vist res. Nosaltres, mira, avui mateix hem fet un tuit perquè havíem signat 2 multes més pel tema de voluminosos. Per tant, qui podem agafar o qui podem acabar sabent qui ha sigut, com va passar amb uns cartrons anterior setmana i tal i qual, estem sancionant. És cert, i això per això primer farem la d'animals, però estem treballant la de residus. És cert que tenim doncs, unes ordenances fiscals des d'aquest punt de vista que són poc dissuasòries. En aquest cas, la multa són uns 60 euros, si no, més aviat són 30, i que, pel que sigui, no li és prou dissuasori per fer-ne un mal ús. El problema és poder-los agafar. Estem amb altres temes, intentant millorar tot el tema reciclatge. Avui amb el Javier, per exemple, hem presentat...
Us estem oferint en directe el ple de la paeria de Balaguer.
Diu que permet diguem-ne que amb el tema de les begudes puguis acumular punts que poden acabar revertint amb sortejos per la persona o amb despesa pel propi municipi. Per tant, és anar intentant fer-ho. Ara farem l'agrupament de contenidors. Vull dir, és anar educant, perquè sí que és veritat que és pràcticament impossible d'enganxar tothom. I, per tant, el problema el tenim en que, malauradament, hi ha molta gent que es pensa que qualsevol dia, qualsevol hora, per això van fer la campanya i van passar els agents cívics per totes les cases explicant-ho i ficant els cartells aquests, però tot i així surts de casa i trobes voluminosos. Per tant, si sabem qui és i l'enganxem, de multa. De moment és el que podem fer. La part educativa, doncs, anem fent per les xarxes, anem fent cartells perquè la gent se n'adongui del què. Jo crec que potser el dia que puguem ficar, que la sanció és molt més alta, potser hi haurà un cert tipus de gent que també reaccionaran més. Ara no és molt dissuasori. Per algú sí que 30 euros és molt, però per altra gent la veritat és que veiem que no gaire, perquè hi ha hagut algú que li hem ficat més d'una, ens hem enganxat més d'una vegada i tot i així siguis persistint.
Vale. Llavors, només per donar-los la informació, perquè ens ho han comentat alguns veïns de la zona del pavió del Molí d'Esquerra, que sobretot a les nits s'acumulen grupets d'adolescents, que a vegades alguns fan botellons, fan molts sorolls, inclús jugant a la pista, a aquesta pista que hi ha de futbol-bàsquet, hi ha un grupets importants que superen les 10 persones que ara es poden ajuntar. Bueno, més que res perquè tinguin aquesta informació que ens ho han fet arribar perquè ho sàpiguin. Suposo que ho saber.
Se va passant de forma sistemàtica, però realment se torna a reunir i malauradament doncs, passa a diversos llocs i aquest és un dels punts. Però, bueno, Gerard, me sembla que això ho havíem parlat amb els nous caporals, també és un tema que tenen.
Sí, el tenim perfectament identificat. Agraeixo al senyor Grife que ens ho comenti, però és un dels llocs que tenim conflictius i anem passant i anem identificant, anem traient la gent si tenim conductes inapropiades i anem seguint. El que passa que és el que diem sempre. Quan traiem un grup de gent d'algun lloc que té conductes que no són pròpies de una bona relació amb la ciutadania, busquen d'altres llocs. Bé, la nostra feina és anar seguint-los i anar incordiant-los en certa manera perquè deixin de fer aquestes actuacions.
Val a dir que, si recordeu, us vaig dir un dia que el Creu Roja havia ficat uns voluntaris al vespre a nivell educatiu i tal, van tindre molts contactes amb molts joves de la ciutat. Pocs van ser negatius, diguem-ne, en quant a la recepció, per tant, es va poder fer tota una part educativa per entendre'ns d'aquests nois i noies explicant-los i diguem-ne el per què. Hi havia fent una mena també d'activitats perquè se n'adonguessin de la perillositat. Per tant, s'ha anat treballant no només la part, diguem-ne, de la policia, sinó també la part educativa des d'aquest punt de vista.
Vale. I ja l'última pregunta, és una pregunta que ha fet el senyor Colea, sobre la relació de llocs de treball. Quan està previst començar-la aquesta amb l'empresa que l'ha de fer?
Estem fent ara les bases. Ara estem fent bases de diverses coses, del pla de dinamització, no, d'estratègic, de cultura, de totes aquestes coses estem fent les bases i el demanar els pressupostos i tal. En el cas de la RLT, pel seu cos, se necessiten unes bases ben fetes, no n'hi ha prou, diguem-ne, amb unes bases i valorar pressupostos i tal, perquè representa que el cos ja és un cos alt per la paeria i, per tant, s'estan fent les bases del concurs que ha de fer, segurament. Fins i tot havíem plantejat al seu moment de que, com que no tot se faria un any, de partiu amb dos, el problema era que no tenia sentit que la segona empresa, la que fa la valoració, no fos la mateixa que havia fet la relació. Per tant, al final ho traurem tot amunt i que duri el que duri, perquè cada procés és llarg de per si, ja s'anien pagant les factures progressivament, però es traurà tot damunt amb un sol paquet. Ja dic, confio que, pues, per com van les coses, igual cap al novembre puguem tindre ja totes les bases fetes, publicades, i que es pugui presentar a les persones, bueno, les empreses. El senyor Colet ha tornat a aixecar la mà o s'havia quedat aixecada?
No, l'he aixecat perquè he dit tantes coses que ja sí. M'he descuidat una. Diu que, bueno, s'ha comentat de que a darrere el que és allà el Taverri, hi ha un tancat,
sí.
I diu que hi ha problemes, no sé si en tenen constància, de rates, que amb aquell...
Quan hi ha problemes de rates, nosaltres sempre avisem, diguem-ne, a l'empresa que tenim, i allí, en aquell pati, que una vegada hi va haver un incendi, quan tenim queixes, clar, nosaltres de fora no es veu això, quan tenim queixes de que està ple de vegetació, fem un ordre d'execució als propietaris, que si no ho fan ells, ho farem nosaltres, i normalment acaben arranjant el pati. Si en aquest cas hi ha rates, caldria valorar si hi són perquè allí s'ha tornat a acumular molta porqueria, o hi són perquè hi ha forats o alguna cosa amb la qual hauríem de fer alguna actuació diferent. En tot cas, la persona que li ha dit, si es pot ficar en contacte amb la persona que porta el tema de plagues d'aquí de la paeria de Balaguer, més que res per saber si hem de portar a l'empresa que ens porta tot aquest tema a fer una valoració de si val la pena o no val la pena fer algun tractament més específic, o si simplement és perquè allí s'ha acumulat, que a vegades hi ha gent, doncs, que tira la brossa per damunt o qualsevol cosa. Per tant, de tant en tant fem netejar els patis i, per tant, faríem una ordre al propietari perquè tingués el patinet, tal que acostuma a complir per entendre'ns, i al cap d'un temps ens ho té net i ja ho tenim solucionat. Però, en tot cas, si ens ho pot fer arribar a la persona per saber en què s'ha basat, perquè si no veus com ve l'empresa, no és el mateix que l'hagin vist la rata per la vorera, sortint de dintre, que allí també tenim una problemàtica amb l'alimentació de gats, que hi ha gent que fica a vegades menjar fresc i coses d'aquestes cap a dintre de la tanca. I això, doncs, clar, evidentment, les rates no saben que és pels gats, no? I, per tant, hi disfruten molt. I, clar...
Conforme. Doncs ja mirarem de fer la gestió.
D'acord. Molt bé. Doncs, si no hi ha res més, donem per acabat el ple del mes de setembre. Molta salut a tothom i ens tornem a veure el mes que ve.
Molt bé. Bona nit.
Adéu.
Heu escoltat en directe el ple d'avui dijous a l'Ajuntament de Balaguer.